S'inclou en el pressupost també una partida específica de contracte de pla educatiu d'entorn pel curs vinent. En els exercicis anteriors s'anava consignant la partida mesura que ja havia garantit el conveni de pla educatiu d'entorn. Aquest any ens hem trobat que amb el que corresponia al curs que ja s'ha acabat, el curs 2011-2012, teníem compromesos uns ingressos per part del Ministeri del Govern Central i el mes d'abril se'ns va comunicar que dels diners que se'ns havien de donar només arribaria el 75%. Aquí tenien dues opcions, o bé tallar en sec els cursos que ja s'estaven fent, que són tallers d'estudi assistit i l'atenció als vetlladors de l'institut. Com a ajuntament van considerar que això era inadmissible i van dir que nosaltres ja assumiríem aquesta despesa que no assumiria el Ministeri, tot i que estava compromesa. Això ha suposat 17.000 euros. I bé, i de cara al curs que ve, se'ns va comunicar també per part del Ministeri que no hi hauria finançament per portar a terme ni els tallers d'estudi assistit ni poder atendre els vetlladors de l'institut. Aquí tècnicament s'ha fet un treball i s'ha treballat conjuntament amb totes les escoles i amb l'IES per mirar d'atendre per part de l'Ajuntament que es puguin fer tallers d'estudi assistit i que també l'institut tingui vetlladors. S'ha arribat a un acord amb ells i es farà a totes les escoles del municipi i a l'IES, es faran tallers d'estudi assistit i hi haurà vetlladors. Hem fet especial incidència a l'institut i a la Batllòria, perquè considerem que per la causística que tenen és allà on més havíem d'incidir. Cada any rebien també del Departament d'Ensenyament 12.000 euros per atendre l'Oficina Municipal d'Escolarització per finançar el contracte d'auxiliar administrativa per atendre aquesta oficina. Aquests diners també se'ns ha comunicat que no arribaran, no arribarà res. Però és evident la necessitat de mantenir el servei i el cost també ho assumirà íntegrament l'Ajuntament. Hi ha un increment en el global de les partides d'ajuts socials, tant en el projecte xarxa com en els ajuts d'escola d'adults i també l'ajut a la socialització i l'autorització de llibres i també els ajuts del Centre Municipal d'Expressió i Escola de Teatre. També s'ha augmentat el nombre de vetlladors per infants amb necessitats educatives especials a les activitats d'estiu. Es mantenen les subvencions per a les AMPAs i les escoles. Aquí no hi ha hagut cap reducció. A les entitats que tenen relació amb el món cultural sí que s'ha fet una reducció del 15%. Les que tenen relació amb el món educatiu es manté igual i no hi ha cap disminució. S'ha fet una feina molt important per racionalitzar la despesa en el subministrament i manteniment dels centres educatius, mesura d'estalvi energètic, manteniment preventiu, en complicitat amb totes les escoles. Aquesta millora ha permet també poder optimitzar millor els recursos i destinar aquests diners que s'han estalviat a millorar el que és estrictament el servei pedagògic. S'ha produït una reducció, com he dit al començament, en el cost del servei de l'Escola Municipal de Música i de l'Escola de Teatre i també l'Escola Bressol, garantint la qualitat en els serveis, però cercant la sostenibilitat econòmica i mirant d'optimitzar la gestió. Això, aquest estalvi també s'han pogut dedicar, com he dit en el cas del subministrament, a atendre el que són recursos pedagògics estrictament. Hi ha una ampliació de l'oferta de l'escola d'adults, hi ha un reajust de l'itinerari formatiu d'anglès, que ara permet això poder fer 5 cursos fins a assolir el nivell de FERS. Aquest curs, per primera vegada, com ha dit el Jaume Tardí, oferim un curs d'alemany, que això va sortir arran d'una demanda sobretot del col·lectiu de joves. I podem oferir també aquest any per primera vegada una avaluació continuada per obtenir el títol d'ESO. Volem reforçar també tot el que és el potencial de l'escola d'adults amb la incorporació d'una nova figura, d'un docent que farà tasques de cap d'estudis. Aquesta contractació és possible pel reajust intern que s'estan portant a terme dintre de l'escola. Tenim la voluntat de mantenir les taxes de l'escola Bressol, malgrat la gran reducció del Departament d'Ensenyament. En el cas de les escoles Bressol, teníem una quantitat inicialment reconeguda per la Generalitat de 1.800 euros per plaça. A l'agost de l'any passat se'ns va comunicar que seria de 1.600 fins al desembre del 2011. A partir de gener es va parlar de diferents quantitats, pel que quedava de curs, fins a passar 1.300 fins al mes de juny. Amb diferents reunions que es van tenir amb el Departament d'Ensenyament se'ns va comunicar que en el pitjor dels casos aquesta reducció arribaria a 1.000 euros pel curs següent, però malauradament no ha estat així i se'ns ha comunicat que la subvenció que arribarà per part del Departament per al curs 2012-2013 serà de 875 euros per plaça. Hem tingut una reducció de l'aportació de la Generalitat d'un 52%. Malgrat aquesta reducció, que és totalment desproporcionada, nosaltres no augmentarem les taxes i farem tots els esforços necessaris, ja que no es pot donar l'esquena a una bona educació a la primera infància. Primer, perquè estem convençuts de que l'educació és un dels eixos bàsics dintre de la cohesió social, però després perquè creiem que també és una qüestió estratègica de desenvolupament de país. Malgrat la contenció econòmica en el capítol 1, es manté el reforç tècnic d'educació durant tot el curs 2012-2013. Tenim una tècnica contractada que treballa especialment en tot el que és el pla educatiu d'entorn, especialment el projecte xarxa i tema de socialització i reutilització de llibres. Aquest contracte finalitza ara el 31 d'agost i serà prorrogat fins al 31 d'agost del 2013. Dintre també del pla educatiu d'entorn hem posat en marxa un programa que ha funcionat amb voluntari de Càritas i que va ser a demanda d'algunes persones de Càritas que se'ns va adreçar a l'Ajuntament. S'ha assignat un conveni i ja ha funcionat molt bé. La veritat és que ha tingut un resultat excel·lent. Hem posat també en marxa programes de formació, hem posat en marxa un programa que es diu Diversitat i Èxit Escolar, adreçat a diferents professionals relacionats amb el món de l'ensenyament, diferent tant de les escoles com personal tècnic de l'Ajuntament. I en definitiva hem elaborat un pressupost que ens permet continuar fent el que ja fèiem, ampliar oferta formativa i també serveis i assumir tasques i projectes que abans eren responsabilitat o venien finançades per altres administracions, en aquest cas la Generalitat o el Govern Central, i que ara nosaltres amb aquest pressupost que avui portem aquí podrem fer. I aquests són els aspectes més destacats del pressupost d'educació. Gràcies.
Bé, hem fet l'explicació, com hem comentat, de les línies mestres del pressupost, de les que nosaltres creiem que són bàsiques mantenir-les i en més d'un cas augmentar-les, fer més èmfasis en elles, i ara obriríem un torn de paraules als diferents grups municipals per l'explicació de vot i les preguntes corresponents, etc. Endavant, Francesc.
Jo potser demanaria que la CUP fes la seva exposició primer, donat que ja hi ha un acord, un pacte pel pressupost, i per tant podríem escoltar les versions dels dos grups, que almenys a priori a nivell de mitjans, i l'alcalde ho ha dit quan ha començat, que recolzarien el pressupost. Digues?
Que a part d'aparèixer als mitjans també us ho vam comunicar
prèviament. Sí, sí.
Bé, nosaltres des de la CUP, com ja saben totes les forces polítiques, perquè ja estan molt involucrades també en tot aquest procés, doncs hem començat a posar fil a agulla aquests pressupostos després de 4 mesos de reunions, de més d'una vintena de reunions on ens hem reunit doncs tots els grups municipals. Sí que el nostre posicionament en tot moment està molt clar, calia optimitzar els recursos i així evitar doncs la política de retallades que ja ens venen des de les altres institucions, i també sobretot assegurar una resposta per les situacions més desafavorides de Sant Celoni i la Batllòria. En aquest sentit, valorem molt positivament aquests 4 mesos, sobretot per la gran profunditat de treball que hi ha hagut, tant per al treball entre les diferents forces polítiques com a través de les primeres desenes de reunions, com també per la disponibilitat de l'equip de govern a l'hora d'oferir tota la informació que requeria. En aquest sentit, doncs, el passat 7 de maig vam presentar, com apuntava en Francesc públicament, un document amb 16 propostes que el mateix dia també va ser enviada a totes les forces polítiques, en la qual doncs, consideràvem doncs, de vital importància doncs, assolir els objectius que comentàvem abans, no? El de res de retallades i donar una resposta als més desafavorits. Aquest document, que el vam anomenar doncs, l'optimització dels recursos com a alternativa a les retallades. A través d'aquest correu electrònic que vam enviar a totes les forces polítiques, doncs vam rebre una resposta doncs positiva de l'equip de govern, no? Que veia amb bons ulls una mica la majoria de les nostres propostes, i sobretot més que les propostes en concret, el rerefons de la seva totalitat, no? I en aquest sentit, i dins del marc de reunions unilaterals que tots els grups polítics han mantingut amb l'equip de govern, doncs van començar a concretar tots i cadascun dels 16 punts. Finalment, i a través de la decisió de la nostra assemblea, doncs sí que es va decidir acceptar la resposta a les nostres propostes per al pressupost del 2012 de l'Ajuntament de Sant Celoni. Els punts exposats, que us els detallarem ara una mica, són el primer punt, el de municipalitzar el Centre Municipal d'Expressió. No és cosa nova, ja sabeu què en pensem d'aquest centre nosaltres. Volem un centre doncs, que treballi per la inclusió social, que promogui la participació, i creiem que municipalitzant el centre doncs, aconseguirem més incidència i sobretot també un estalvi econòmic. En aquest sentit, la resposta de l'equip de govern va ser que es treballaria per analitzar la viabilitat d'aquest nou conveni que s'hauria signat, doncs a començaments d'octubre sí que tindríem uns informes als quals ens podrien donar resposta a la nostra proposta. El segon punt, nosaltres volíem, en el sentit d'optimitzar recursos, doncs que el servei de grua municipal doncs el podia assolir doncs el cos de la policia local. En aquest sentit, doncs l'estat exercint una empresa privada amb un cost que s'aproxima als 100.000 euros. Ara sí que hi ha hagut doncs una renegociació del conveni, en el qual hi ha una empresa, si no m'equivoco, que està mancomunada amb altres poblacions i el cost és zero. De totes maneres, nosaltres doncs sí que apostem doncs per una grua municipal i fins i tot fer l'estudi de la possibilitat de que ho pugui dur a terme doncs el mateix cos policial. En aquest sentit, el govern doncs ha adquirit el compromís d'estudiar la viabilitat perquè es pugui atendre el servei per personal propi de l'Ajuntament. A més, també es va comentar que es faria un replantejament global i profund sobre el model de la policia, entenem que en el qual doncs esteu treballant aquest model de policia de proximitat. El tercer punt, nosaltres apostàvem o apostem per establir un salari mínim i un salari màxim dintre de l'Ajuntament. Nosaltres com a CUP lluitem perquè la societat sigui molt més justa i en que les diferències econòmiques de les persones siguin el mínim possible. En aquest sentit, proposàvem que es fes tot el necessari per establir una forquilla salarial molt més equitativa. En aquest sentit, doncs, volem dir que, com per exemple, el sou mínim estigués sobre els 20.000 euros i el màxim sobre uns 45-48.000 euros. La resposta de l'equip de govern es va comentar que per tal de portar a terme una gestió més eficaç dels recursos humans disponibles a l'Ajuntament, s'està implantant un nou organigrama municipal que millorarà tota la gestió de recursos humans de les diferents àrees i això ha de comportar més eficiència en la gestió i en l'estalvi. Al punt 4 proposem eliminar la figura del coordinador d'àmbit. L'anterior equip de govern doncs va crear una nova posició salarial, la del coordinador d'àmbit, amb aquest plus dels 600 euros mensuals. Des de la CUP ja fa mesos que esperem que el nou govern mogui fitxa i que inicialment el nou organigrama municipal es mantenien aquests sobresous. A partir d'aquí nosaltres proposem que s'elimini aquest complement salarial i la resposta de l'equip de govern doncs és la de comentar que la figura coordinador d'àmbit doncs passarà de 10 a 5 persones, a més que reduirà un lloc de treball de director d'àrea. Els recursos econòmics en aquest sentit han passat de 88.000 euros destinats a aquestes coordinacions a 30.000. El cinquè punt, nosaltres apostem per eliminar les hores extres. Creiem que és inadmissible en la situació actual que estem visquent i que s'està parlant de la possibilitat d'haver de prescindir de personal per manca de recursos econòmics, doncs es doti una partida per pagar hores extres. Per això nosaltres apostem per eliminar-les. La resposta de l'equip de govern doncs ens apunta que estan treballant per tal de fer-ho i que s'està ja apostant per arribar doncs a una reducció d'entre el 50 i el 80% d'aquestes hores extres. Al sisè punt, nosaltres doncs apostem com a CUP per un complement salarial redistributiu. La paga assistència incrementa actualment la desigualtat entre els treballadors, ja que és proporcional al seu sou, entre 1.000 i 5.000 euros. Doncs proposem que es plantegi una negociació amb els treballadors per tal d'excloure la paga assistència als treballadors amb un sou que sigui el doble del salari mínim de l'Ajuntament, per tant superior als 35.000 euros, i per altra banda també establir la mateixa quantitat a percebre per tota la resta de treballadors. La resposta d'equip de govern ens han explicat que s'aplicaran uns nous criteris redistributius en aquells que té potestat l'Ajuntament i que es proposaran als representants dels treballadors al marc de la negociació col·lectiva que s'està duent a terme. El punt 7, nosaltres apostem doncs per una nova forma de fer política i en aquesta nosaltres doncs apostem per una rebaixa dels sous dels polítics. La nostra proposta anava en rebaixar un 10% la retribució en tots els conceptes per als quals els regidors perceben diners. L'alcalde també hauria de renunciar a l'increment de 12.000 euros que es va aplicar a començaments d'any i també la rebaixa del 10%. En total, la suma de tots els sous públics seria com a màxim el 90% de la quantitat que ell mateix es va consignar al principi de la legislatura. El 90% de 48.000 euros, doncs 43.200 euros. La resposta de l'equip de govern ha estat positiva. L'alcalde passarà de cobrar aproximadament uns 60.000 euros l'any a cobrar-ne 43.200 bruts. I també en relació als regidors, doncs, també s'ha acceptat la proposta, menys en dos casos de dos regidors que no poden, bueno, per el complement de retribució que reben per l'empresa on estan treballant, doncs no es veu reduïda. El punt 8 era un altre per nosaltres innegociable, que és el de renunciar a un nou vehicle de policia. Enteníem que havíem d'eliminar aquesta partida del pressupost perquè no la trobàvem coherent i així ha estat.
La proposta número 9 era la d'augmentar en 100.000 euros la partida d'ajudes socials. Aquí abans la Magalí ens ha explicat, doncs, com el pressupost de comunitat pujava un 19%, que era més o menys de 500 a 600.000 euros, i bueno, com provenen d'aquesta proposta de la CUP, i la resposta de l'equip de govern és que els pressupostos per al 2012 augmentaran en 100.000 euros la partida destinada a ajuts socials, així com augmentaran els recursos destinats a educació. La proposta número 10 era posar a disposició dels serveis socials una desena d'habitatges. Aquesta proposta va en el sentit de posar en marxa el 1 milió d'euros que tenim tancats al banc, que només els podem destinar a habitatge, i des de la CUP creiem que amb la situació de crisi que estem vivint és un insult a la població i que tinguem 1 milió d'euros tancats en una caixa sense utilitzar. La resposta de l'equip de govern és que han adquirit el compromís de crear una comissió de treball per estudiar la millor fórmula per aconseguir tenir més habitatges a disposició dels serveis socials. I el govern municipal es compromet en aquesta línia a gestionar 1 milió d'euros de què disposa per desenvolupar les polítiques d'habitatge que s'acordin. La proposta número 10 de les 16, ja anem acabant, és iniciar els treballs interns per a desenvolupar el nou POUM. Ja fa anys que en aquest consistori la CUP anem reclamant que és hora d'actualitzar el POUM. Hem vist durant anys passats com pràcticament ple rere ple es portaven a votació modificacions puntuals del POUM que no eren més que pedaços a un POUM que tenim antiquat. En aquest sentit, la resposta de l'equip de govern ha sigut que decidir tirar-ho endavant i que la proposta recull un calendari per portar a terme els estudis previs indispensables per dur a terme un nou POUM que finalitzaria aproximadament el 2016. La proposta número 12 és augmentar la partida i els recursos del Pla Educatiu d'Entorn. Des del CUP creiem que cal fer front a la retallada d'inversions del govern autonòmic i reforçar els dos projectes del pla de més rellevància per assegurar l'èxit escolar i la inclusió social. En aquest sentit, com també ja ha explicat la Júlia, la seva resposta ha sigut que s'ha doblat la quantitat consignada pel Pla Educatiu d'Entorn, suplint aquesta manca de finançament de la Generalitat. La proposta número 13 de la CUP és optimitzar el servei de bus urbà. Pensem que cal treballar per repensar i potenciar i promocionar el servei de bus, un servei amb una gran potencialitat de creixement, que ha de garantir una mobilitat universal i ha de ser una de les claus per solucionar els evidents problemes de mobilitat del municipi. En aquest sentit, la resposta de l'equip de govern és que s'ha encarregat un estudi envers el servei del bus per tal de definir els objectius i les prioritats del servei de transport públic per part de l'Ajuntament de Sant Celoni. La proposta número 14 era optimitzar el servei de recollida de residus. Com sabeu també des de fa temps, la CUP està apostant per noves maneres de gestió dels serveis públics, des d'una vessant més pública, i també nous sistemes de gestió de la recollida dels residus, com el porta a porta. L'equip de govern s'ha compromès a concretar un calendari que preveu la realització de diferents estudis sobre els costos d'ingressos amb l'objectiu de possibilitar la implementació del porta a porta. La mesura número 15 era la de reconceptualitzar els espectacles culturals oferts per l'Ajuntament. Cal fer una reestructuració de l'oferta de l'Ateneu i de l'Entrefestes. Hi ha alguna cosa que no funciona en una programació que suposa un esforç de despesa important per a l'Ajuntament i que no està repercutint en un accés massiu a l'oferta. La resposta de l'equip de govern és que s'ha arribat a l'acord de treballar per disposar d'una oferta cultural més àmplia i variada i diversificar espais del municipi on puguin programar actes culturals. i treballar per l'optimització al màxim dels diners destinats als diferents actes culturals, tinguent en compte la rendibilitat social d'aquests. La proposta número 16, i última ja, és la de crear un servei de bus que arribi fins al Soler de Vilardell. Soler de Vilardell, com sabem, és l'escola pública que es construirà al costat de l'institut, que per desgràcia encara no la tenim construïda, però esperem que pel proper aquest curs, si no l'altre, ja sigui en funcionament. Per aquella escola, doncs, per les seves característiques, pensem que és molt important que tothom hi tingui accés i, per tant, de fer una educació inclusiva. La resposta de l'equip de govern és que s'ha plantejat la possibilitat de variar la ruta i la freqüència del bus urbà per fer-ho coincidir amb l'horari escolar. Bueno, després d'explicar una mica per sobre les 16 propostes que vam fer i la resposta de l'equip de govern, passarem a fer la valoració que vam fer la passada assemblea, on vam decidir donar suport en aquests pressupostos. L'assemblea de la CUP ha valorat positivament que l'equip de govern hagi acceptat valorar les possibilitats reals de transformar la gestió d'alguns serveis com el centre municipal d'expressió, la grua o la recollida de residus, serveis actualment gestionats per empreses amb els conseqüents marges de beneficis a càrrecs de les taxes que paguem entre tots. Valorem positivament que l'alcalde hagi acceptat la rebaixa del sou en 16.800 euros anuals, sobretot tenint en compte que fa uns mesos la CUP va destapar que aquest havia passat a cobrar 12.000 euros més anuals. Valorem positivament que acceptin iniciar la implantació d'una política salarial més equitativa entre els treballadors municipals. Es rebaixa considerablement la despesa dedicada a càrrecs de confiança. S'emprèn la transformació de la paga d'assistència en una paga lineal i es treballarà per uns sous menys desiguals. Valorem positivament que assegurin la resposta a les situacions socials d'emergència, amb l'augment en 100.000 euros de les partides destinades a ajudes socials i amb la mobilització de la partida d'1 milió d'euros que tenien immobilitzada i que només pot tenir com a destinació la implementació de polítiques d'habitatge. Valorem positivament l'aposta per l'equitat educativa, que pren cos en l'increment de la partida del Pla Educatiu d'Entorn i assegura un servei de bus al futur centre del Soler de Vilardell. També valorem positivament que després d'anys demanant-ho també hagin acceptat que ha arribat el moment de posar el model de poble sobre la taula amb l'inici dels treballs per al nou PUM. Per tot això, hem decidit votar favorablement els pressupostos del 2012, perquè incorporen les nostres propostes, malgrat ser conscients que amb el simple fet de pressupostar-ho no se'n garanteix el compliment. De fet, a la nostra assemblea es va fer palesa una certa desconfiança sobre el compliment dels 16 punts per part del govern. Malgrat això, varen decidir donar un vot de confiança al nou govern, amb el benentès que no hi haurà segones oportunitats.
Bé, Francesc, o Josep Maria.
Bona nit, Josep Maria García, del grup de Convergència i Unió. Nosaltres al pressupost, si ens mirem estrictament les dades, aquests 17.400.000 euros, la imatge pot semblar d'equilibri, perquè és tant ingressos com despeses el mateix import, però bàsicament considerem que hi ha grans incògnites que el fan insostenible i probablement millorable. Els ingressos estan sobrevalorats i a més ho diu el mateix regidor d'Economia al document de l'estudi econòmic financer del 5 de juliol. I a més, nosaltres hi afegiríem que les transferències d'altres administracions probablement també patiran reduccions durant aquest any. Cada un fa els seus números, les nostres previsions és que heu sigut optimistes. Després, l'altre tema és que evidentment els ingressos s'han incrementat estrictament a partir dels impostos, especialment la de l'IBI, que ha crescut amb escreix, i ens sembla que a vegades s'ha de buscar altres orígens d'ingressos, com han fet altres ajuntaments, i ens hem quedat a les portes de fer això. En el termes de despesa, doncs hi ha reduccions en general, hi ha una reducció relativament minsa, un 3% no és que sigui gaire, i nosaltres pensem que les inversions, tot el tema, sobretot de les inversions que es poden fer des d'un punt de vista social i per millorar la viabilitat econòmica del poble, doncs de moment ho hem deixat per més endavant, perquè les inversions que hi ha són no tenen res a veure amb aquest tipus de temes. Llavors, tenim la impressió que estem posposant el fet de prendre certes mesures que implicaran equilibrar els pressupostos, que probablement es menjaran els estalvis dels salonins que han fet els governs que han precedit a l'actual, i tindrem evidentment modificacions de crèdit que demostraran la insostenibilitat d'aquest pressupost. De totes maneres, nosaltres vam ser els primers que vam considerar, igual que la resta de grups, jo penso que en aquest sentit hem coincidit tots, de que s'ha de prioritzar i invertir en les persones, i per tant vam ser els primers que vam dir que tot el que eren ingressos extres que provenien de l'IBI doncs es tenien que invertir en temes socials, cosa que és el que s'ha fet. En aquest sentit, volíem parlar també del Pacte de la Vila. Nosaltres vam proposar un Pacte de la Vila entre tots els partits del consistori, entenent que calia donar a la ciutadania una demostració de corresponsabilitat a l'hora de fer front als problemes i encarar el futur amb propostes concretes. Enteníem que a més donàvem suport al govern en una situació doncs, complicada, que a vegades és més fàcil quedar-se al marge i esperar que passin les coses, i sobretot que procurava la participació dels ciutadans. Per aquesta raó, doncs, igual que heu fet vosaltres, també agraïm a tothom, perquè probablement és el pressupost on hi ha hagut més reunions i més hores dedicades tant de polítics però sobretot de personal de l'Ajuntament i de ciutadans que també han assistit en alguna sessió, doncs probablement és el pressupost més discutit del que s'hagi treballat en aquest consistori. Però tot i així, pensem que tant el govern com el seu soci doncs, han traït una mica l'esperit que tenia aquest Pacte de la Vila, perquè bàsicament ha hagut un moment on es decideix passar d'un plantejament on tots anàvem a fer una proposta doncs a tancar en negociacions bilaterals uns pressupostos doncs, que probablement haguessin pogut tancar entre tots. Llavors, nosaltres el que ens hem quedat de tot aquest procés és que molts ciutadans que han participat acaben dient-te doncs, que el pressupost no és ni innovador, ni trencador, i que a més al final el que ells els agradaria és què pensem els polítics del futur, no tant dels 4, els 17 milions que ens posem sobre la taula aquest any, sinó què farem en un futur. I per això nosaltres a l'hora de parlar d'això vam parlar doncs, de la capitalitat del Baix-Consell, de mancomunar serveis, del POM, del Museu del Bosc, dels temes de turisme i gastronomia, de fet totes aquelles ambicions que s'havia treballat a l'anterior govern doncs, amb molta ambició. I bàsicament la resposta que se'ns ha donat és que hem d'esperar fins al 2016. Llavors nosaltres pensem que tant la ciutadania com tots aquests aturats que hem parlat que tenim, els negocis que hi ha i els comerços que cada vegada veiem més persianes tirades en un poble com el nostre, doncs precisament el que no tenen és temps, i que esperar el 2016 és una aposta que no té sentit. Llavors entenem que preferim quedar-nos amb la gestió del dia a dia, anar arreglant el que s'espatlla, i bàsicament quan un es mira el pressupost és el que troba. L'altre tema que també volíem reflexar és que totes aquestes propostes que ha fet el soci, doncs quan et mires el pressupost no les veus. Et trobes que l'optimització passa perquè gastarem més en estudis, però que finalment això no implicarà cap benefici directe, a excepció d'algun retall d'alguns salaris d'algunes persones de l'Ajuntament. Per tant, pensem que també l'optimització es queda en temes que són bons desitjos, de coses de que els ciutadans ja estan contents. Jo crec que ningú s'ha queixat del centre municipal d'expressió, ni de la grua, ni del bus urbà, o com a mínim nosaltres tenim poques queixes al respecte. I finalment, doncs, bueno, ens sembla que li ha sortit molt barat el suport al govern, però en canvi li sortirà caríssim al poble de Sant Salvador. I sobre conclusions polítiques, nosaltres pensem que malgrat que el Pacte de la Vila doncs ha arribat un moment que s'ha traït, nosaltres vam arribar fins al final, sí que vam participar en unes reunions bilaterals, no, igual que tots els altres grups, però bàsicament per poder defensar un tema que era parlar de futur, perquè per nosaltres era el que tenia més pes. Llavors, bàsicament al final el que hem entès és que traslladar tot el 2016, perquè bàsicament el PSC i la CUP saben que no es posaran d'acord amb quina és la via comuna del futur d'aquest poble, per tant si hem de voler mantenir un pacte a llarg termini doncs ens veiem obligats a no parlar d'aquests temes. Nosaltres pensem que precisament tota la ciutadania i els aturats i tot això que hem parlat i els comerços que tanguen, doncs precisament el que no tenen és temps, i nosaltres d'això no en pensem parlar. I finalment, doncs, la pitjor bandera, la bandera que en fem de tot això és reduir el sou a l'alcalde, el sou dels polítics, però nosaltres pensem que al final el que és important és els errors que poden cometre els mals polítics, perquè al final l'impacte que té el sou dels polítics comparat amb el que es pot llançar a la paperera, si les decisions són incorrectes, doncs són proporcions que no tenen res a veure. Llavors, també ens sorprèn que l'alcalde accepti la reducció d'un sou doncs, bàsicament per oportunitat política, i que bueno, no ens sembla molt creïble com a proposta, però ja que es fa pública doncs, us convidem a que la comproveu, que realment es realitza. I després, bàsicament, nosaltres tenim un plantejament diferent. Nosaltres pensem que a l'alcalde no se li ha de reduir el sou, el que se li ha d'exigir que el sou que guanya, doncs que se'l mereixi. I nosaltres el que li volem exigir bàsicament és que els ciutadans volen resultats. O sigui, els pressupostos al final només són diners, però no diuen en cap moment quins resultats esperem d'això. No sabem ni quants contractes realment s'han fet, hem parlat de que es fan contractes, de que es fan cursos, de que es fan moltes coses, però al final nosaltres pensem que en lloc d'expressar les coses així, doncs podríem dir que l'objectiu és aconseguir col·locar 1.000 persones o trobar o ser capaços de formar tantes altres. Al final tenim la impressió de que fem molt soroll, però realment és pedalar sobre el buit, perquè realment això no dona resultats. I finalment, el que és evident quan surt al carrer és que sense sol necessiten recreació. Jo penso que tothom veu que cada vegada les hi ha menys botigues, que hi ha més persianes tirades, i nosaltres continuem amb el que hem lluitat sempre, que bàsicament són els projectes de futur, que pensem que s'han d'aplicar de pressa. El tema de treballar la capitalitat del Barça Montseny és una cosa que per nosaltres és important. Mancomunar serveis amb altres ajuntaments també pensem que és una cosa important, i això sí que dona reduccions de cost. El POUM, no pensem que el 2016 sigui el moment de començar a decidir què volem fer del nostre poble. Pensem que en 2 anys, sembla que em comentaves l'altre dia, que en 2 anys doncs, hi ha ajuntaments que són capaços de fer aquest esforç. El Museu del Bosc, que per nosaltres és el que li donaria una mica de sentit a tot això, i sobretot acabar de promocionar en turisme i gastronomia la nostra població. Llavors, bàsicament, és el que hem treballat durant els últims 4 anys i que una mica ens sembla que ha quedat frustrat per un pacte doncs que el que aporta tampoc mereix que els altres no hagin pogut afegir-nos-hi. Gràcies.
Carme?
Bé, des d'Iniciativa votarem en contra d'aquests pressupostos per diverses raons. En primer lloc, perquè des del nostre punt de vista, quan se'n parla de les retallades i dels decretos llei des de Madrid, estem en contra, però quan favoreix l'incrementar els impostos al poble, llavors s'apliquen, no? Com és el cas de l'IBI o l'aigua des de la Generalitat, l'impost de l'aigua. S'estan apujant els impostos a Sant Celoni, s'està encara apretant més a la població en situacions difícils per tothom. Es diu que es destinen aquests diners a l'ajut social, es destina una part, no totalment, perquè l'ingrés és de 360.000 euros i es destinen 130.000, no la totalitat. Per tant, va al pressupost corrent. A més de que s'aprofita aquesta situació d'incrementar els impostos del municipi, una altra de les raons és que després de moltes reunions amb tots els grups, al final, encara que es van fer una sèrie de propostes, que també les puc llegir i moltes potser també s'assemblen amb els altres grups, al final es va prioritzar el tindre atado el pressupuesto i poder-lo tirar endavant i no incloure les altres propostes dels altres grups a aquests pressupostos. Llavors, per aquestes raons, votarem en contra. A més, ja també hem vist l'informe que es fa des del tècnic de l'Ajuntament que no està assegurat els ingressos, que els pressupostos comencen amb una part molt feble d'entrada. Ja es deia això l'any passat, quan es deia que els ingressos previstos no estaven assegurats, això l'any passat quan realment han anat baixant, el que era els ingressos de la Generalitat i de l'Estat. Aquell informe ho deia i ha sigut realitat. Ara mateix també ho preveu per aquest any, que els ingressos no seran els que estan previstos. Llavors, amb aquestes circumstàncies, des del nostre punt de vista no podem aprovar aquests pressupostos, d'acord amb els dos grups que ho tiraran endavant i que ho han acordat bilateralment. Això és l'opinió d'Iniciativa.
Sí, Manel, si has algun aclariment.
S'ha comentat lo dels ingressos. En primer lloc, primer hem de partir de la premissa que el pressupost és una eina dinàmica que és necessari aprovar-lo, sobretot si pensem que venim d'un pressupost prorrogat dels 2010. Per tant, vull dir que amb les circumstàncies que estan caient, tal com estem, doncs encara portar un pressupost prorrogat del 2010, doncs vol dir la gran tasca diària de problemàtica, doncs de partides que no hi ha diners i que s'han d'anar d'una partida a una altra, i per altra banda doncs la gran tasca de comptabilitat. Jo penso que això també és important dir-ho. I en quant als ingressos, estem en una situació que no ens passa a aquest ajuntament, passa a totes les administracions, doncs que són incerteses, però s'ha de decidir i s'ha de tirar endavant. I en el cas dels ingressos, s'han fet una previsió d'ingressos totalment raonables i totalment comprovables. Això l'interventor doncs ho ha manifestat, és a dir, és una previsió d'ingressos que, clar, naturalment no sabem què passarà demà, perquè desafortunadament doncs estem veient aquests dies doncs que les decisions que es prenen avui, demà doncs una llei que vingui de l'Estat te la fa trencar. Per tant, vull dir, però els que governem, i en aquest cas l'equip de govern, doncs hem de tirar endavant, i hem de tirar endavant l'Ajuntament, i em sobta que es digui que és un pressupost continuista, perquè el que és un pressupost realista, prioritzant tot allò que és necessari per a la ciutadania, i hem de trepitjar de peus a terra, i jo penso que això és molt important. I quan a la previsió d'ingressos, doncs simplement dir això, no? Que és una previsió que s'ha fet molt realista, que en el cas de l'IBI, perquè s'ha comentat, doncs perquè s'ha incrementat és naturalment perquè s'ha incorporat el 10% de l'IBI, més faltaria, i s'ha dit també que els 336.000 euros només una part d'anar social, bueno, ha anat a l'ordinari, per tant l'altra part que no s'ha incorporat també està incorporat a les altres partides, doncs diferents assistències educatives, socials, etc., en general de despesa corrent. En quant, bueno, no vull afegir res més, senzillament doncs que vull dir que quan es diu que és un pressupost d'ingressos doncs inflat, doncs jo penso que és una previsió d'ingressos raonable amb les circumstàncies que hi ha i sense saber les incerteses que es pot deparar al futur.
Francesc.
Bé, home, jo crec que quan es parla de que els ingressos estan inflats, com comentava el Josep Maria, estem dient una cosa que la vàrem estar dient de manera repetitiva al llarg de les reunions que vàrem tenir des del mes de gener. De fet, la previsió d'ingressos a la primera proposta de pressupost que es va fer era força superior a l'actual en alguna de les partides. Es va acabar equilibrant amb l'aportacions de l'Estat, sobretot el retorn de l'aportació de l'Estat del 2010, i això ajuda a reequilibrar la situació d'ingressos, però el problema és que no són ingressos que tinguem assegurats en els propers exercicis. Aquí és on nosaltres veiem un problema, que és el problema de la sostenibilitat econòmica. Els serveis, que estem totalment d'acord que cal potenciar en aquests moments en els serveis socials, cal potenciar l'educació, la continuïtat que tu has comentat, que tot i que no s'ha dit, però t'agafo la teva paraula, la continuïtat, per exemple, en promoció econòmica. És a dir, el regidor ha dedicat 15 minuts a explicar quin és el dia a dia de la tasca de la seva àrea, no ha dit res que no s'estigués fent, res que no s'hagués engegat en la darrera legislatura. Evidentment, el SACSALA, el centre de formació, que aquesta va ser una aposta estratègica, aquesta va ser una decisió política de futur. De veritat, es posa en funcionament, té el seu temps de desenvolupament. Ara s'està desenvolupant allò que es va engegar i que es va començar a tirar endavant ara fa 3 anys. No seria possible si no tinguéssim aquest equipament, o almenys seria força més dificultós tirar-ho endavant. A nivell de comunitat, quan vàrem entrar, recordo que ja el primer any l'increment de la partida pressupostària de l'àrea es va incrementar un 20% i s'ha anat incrementant al llarg de tots els anys. Si mirem l'històric, veurem que l'increment social, perquè una de les responsabilitats que tenim els polítics, estiguem governant o estiguem a l'oposició, és gestionar, procurar que se gestioni adequadament i fer una bona redistribució dels recursos. I aquesta és una responsabilitat que tenim tots plegats. Per això, una de les propostes que es va fer en les reunions que teníem és dedicar el 10% de l'IBI que ens imposava l'Estat, que aquests recursos es destinessin precisament a atenció a serveis socials, a urgències socials. En l'àmbit de l'educació, el mateix, és a dir, vàrem apostar per SACSALA, amb l'escola d'adults, en tot el tema de formació, l'aposta ha estat potent. El pla educatiu d'entorn, que se n'ha parlat molt del pla educatiu d'entorn i que l'actual govern de la Generalitat doncs, no fa més aportacions. De tota manera, i això l'alcalde segur que n'és conscient, quan es va engegar el pla educatiu d'entorn, tenia data de caducitat. És a dir, el pla educatiu d'entorn, la Generalitat d'aleshores, el tripartit, va proposar aquests projectes que els ajuntaments tenien que acabar assumint en el 100%. I, de fet, si aneu a buscar la documentació inicial dels plans educatius d'entorn, tenien aquest objectiu, ajudar a treballar en aquesta línia, però que ho tenien que continuar els ajuntaments. Nosaltres ens sembla molt bé que es faci l'aportació econòmica per part de l'Ajuntament. Quan a nosaltres ens va tocar assumir ja una part de reducció de l'aportació als plans educatius d'entorns, perquè l'anterior govern ja havia fet una reducció en la seva aportació, doncs la vàrem mantenir i vàrem fer una cosa que és ser eficients. Escolta, anem a mirar tots els projectes, quins estan donant lloc al resultat que nosaltres preveiem, quins no, i tirem endavant aquells que realment estan donant resultats òptims, que donen resposta a allò que ens havíem plantejat. Per tant, que crec que aquesta és la línia en la que s'ha de treballar. I el pacte de la Vila, ho ha comentat el Josep Maria, tenia com a objectiu això, que fossin capaços tots els grups, en uns moments de dificultat, d'arribar a un acord i ser capaços de fer pinya d'una manera conjunta. Això no ha estat així, no hi ha hagut voluntat per part de l'equip de govern que això fos així. En fi, nosaltres vàrem fer la proposta en el seu moment, ho vàrem posar en aquesta taula amb un ple del mes de desembre, ho vàrem fer de bona voluntat, amb ganes d'arribar a acords, i crec que el procés de negociació de les reunions així ho evidencia, i de fet l'informe que el propi equip de govern va fer de les aportacions dels diferents grups està en aquesta línia. Al final l'equip de govern ha pres la decisió de tancar un acord unilateral i per tant està en el seu dret de fer-ho, faltaria més. Nosaltres en aquí no hi tenim res més que dir. Ens sap greu tot el procés per al final acabar-lo d'aquesta manera. Si fos perquè no haguéssim estat capaços d'arribar a un acord de conjunt, doncs ho entendria, però no hi ha hagut la voluntat. De fet, nosaltres quan vàrem presentar el nostre document on marcàvem les nostres prioritats, acabàvem dient que enteníem que s'havia de fer una reunió conjunta de tots els grups per intentar arribar a un acord. Bé, és una oportunitat, crec, perduda, però això és responsabilitat de l'equip de govern. I després la sensació que tenim és d'aquesta gestió gris, no? Gestió gris d'una mica del anar fent, intentar arribar al 2015 a les properes eleccions sense tenir excessiu desgast, amb una situació econòmica complicada, però repeteixo, en el cas de Sant Celoni, perquè s'han fet les coses prou bé, es pot mantenir, és a dir, el nivell de despesa és possible mantenir-lo perquè les coses històricament no s'han fet malament. Si aquest ajuntament estigués amb romanents negatius, si us haguéssiu trobat romanents negatius en situacions de dificultats econòmiques reals, com s'ha trobat el govern de la Generalitat, per cert, que tenia 8.000 milions d'euros de dèficit, és a dir, que no quadraven els ingressos i les despeses, i un deute que va passar de 6.000 milions a 60.000 milions, si aquesta hagués estat la situació de l'Ajuntament de Sant Celoni, en aquests moments estaríem parlant d'un pressupost absolutament diferent. Jo crec que les coses s'han de dir pel seu nom. I nosaltres plantejàvem una cosa molt important, que és una visió de futur. És a dir, tanquem el dia a dia, gestionem el dia a dia, que a més és la responsabilitat de qualsevol govern, gestionar el dia a dia, ser eficient amb el que està fent i per tant més eficiència que mai. A nosaltres el que ens queda aquí és el dubte per l'experiència amb l'actual govern. L'actual govern, que hi va estar durant 18 anys abans de retomar-lo ara, per tant no és un nou govern, no dic perquè ho dic que era un nou govern, en realitat és un govern que ja tenia 18 anys d'experiència prèvia. Quan gestionàveu els ingressos, la part immobiliària dels ingressos representava un 13% dels ingressos, en aquests moments no arriba al 3%. És a dir, aquesta davallada s'ha tingut que absorbir al llarg d'aquests 3 anys anteriors, que érem nosaltres, aquest any que esteu gestionant vosaltres. Si en aquell moment s'hagués fet una previsió diferent, si en aquell moment s'hagués treballat d'una altra forma, si el nivell d'endeutament, que era 11 milions quan vam entrar, s'hagués fet amb recursos propis perquè eren moments de vaques grasses i això era possible fer-ho, si en aquell moment s'hagués fet una bona gestió, la situació encara seria millor de la que tenim en aquests moments. Perquè no cal oblidar que quan nosaltres vam entrar, qualsevol persona que necessitava material de qualsevol àrea de l'Ajuntament s'anava a una botiga a comprar-lo, que li passessin factura a l'Ajuntament, i les coses funcionaven d'aquesta manera. Inclús hi havia entitats que feien el mateix.
És a dir, calia posar un cert ordre amb el despilfarro, amb la manera de gestionar. És a dir, es gestionava buscant el vot. És a dir, festes i festetes per aquí i per allà, a tothom, a tots els barris, a pagant l'Ajuntament. Aquesta era la dinàmica d'aquests 18 anys de governs que hem tingut. I clar, aquesta incertesa que ens genera aquesta dinàmica de govern amb els primers passos que es varen fer amb la modificació de crèdit de 800.000 euros, que la deixem a sobre la taula tots els grups, que torna a passar una mica el que ha passat amb el pressupost, no? Que al final hi ha un acord bilateral i que es reajusta a 600.000 euros la modificació de crèdit, però al final es tanca l'exercici i es veu que això no era necessari, que en poc més de 200.000 euros hauria estat suficient, no? Per tant, aquesta sensació d'haver estat enganyats i a més amb una sèrie d'inversions que es van posar sobre la taula en aquell moment de la modificació de crèdit que no les hem tornat a veure. Doncs on està la prioritat d'això? Que potser estaven pagant algun compromís adquirit de forma electoral. Hi ha coses que costen d'entendre, no? Perquè no es tornen a presentar. I llavors allò que era tan important, que era tan transcendent, que va ser motiu de modificació de crèdit, de repent ha desaparegut. Clar, totes aquestes incerteses, totes aquestes maneres de gestionar i de fer, a nosaltres ens fan ser una miqueta prudents, no? I l'últim punt que pensem que ha acabat ajudant-nos a prendre la decisió de que el vot també sigui contrari és la manca d'aquesta visió de futur, no? És a dir, el POUM, que nosaltres el portàvem en el nostre programa electoral, com la resta de grups, que no el portàvem la legislatura anterior, per tant no era un compromís adquirit pel nostre grup amb la ciutadania, però sí en aquest, però que el portàveu la resta de grups, nosaltres entenem que s'ha de fer en aquesta legislatura. Ens costa entendre que s'hagi dilatat el calendari de la manera que s'ha fet. Hem fet consultes tècniques, doncs perquè nosaltres no en som experts, i les persones que hem consultat doncs, ens han reafirmat que sí que és possible fer-ho en aquesta legislatura, i a més ens han criticat bastant el calendari de la manera que s'ha plantejat. Es plantegen feines des de dintre de la pròpia àrea a partir del 2013-14 quan se podrien començar a fer, i en aquest moment, en fi, seria discutible, però nosaltres entenem que aquí no s'està fent una aposta real per plantejar una visió de futur del municipi. El POUM és un bon moment de fer-ho, ho hem parlat en diferents, en moltes de les reunions que hem tingut, és un dels punts que nosaltres vam posar com importants, ho hem dit a totes les reunions, jo crec que no sorprèn a ningú que per nosaltres aquest era un punt important, i ens ha sorprès realment la incapacitat de poder-ho ajustar en aquesta legislatura, i de fet en l'equip de govern li vam dir, escolta, si aquest punt fóssiu capaços d'ajustar-lo, nosaltres ens replantejaríem inclús la nostra postura, no? Perquè enteníem que era important fer-ho. I en quant a generar productivitat, en quant a tot el que se'ns explicava, en fi, jo crec que no ens hem d'enganyar. Toca i és el moment de fer taula rasa, d'analitzar resultats, de ser molt seriós a l'hora de valorar les coses. Un dels problemes que té els serveis d'ocupació és que la gran part dels recursos que es destinen es gasten en estructura. Cal pensar i cal repensar i cal ser molt seriosos en com s'està fent la feina i a mirar realment quins són els resultats. Al final, fer-se una fotografia amb una fàbrica vestits de blanc doncs està molt bé de cara als mitjans de comunicació. Bé, alguns ho fèiem i no ens fèiem la foto, però també fèiem la feina d'anar a totes les indústries, parlar, recollir la informació, intentar afinar el treball de recerca i d'acostar l'oferta i la demanda de treball. Són maneres de fer diferents, no? Jo entenc que doncs, la fotografia doncs, queda molt bé i dona molta, molta vistositat, i a nivell de mitjans de comunicació doncs, el govern la considera interessant, però el que hem de veure és després al darrere d'aquest conveni amb la Diputació, d'aquests 15.000 euros, aquests estudis que al final acaben sent un copiar i pegar i per tant s'ha d'anar molt en cuidado com se fan, o aquests convenis amb altres administracions. Bé, després hem de veure quin és el resultat, no? Perquè això queda molt bé d'explicar, però a vegades al darrere hi ha molt poca feina i molts pocs resultats. Bé, per tant, per nosaltres és un pressupost gris. Pensem que tal com està contemplat, perquè els ingressos estan inflats, és insostenible en el temps. Serveix per anar fent, per intentar arribar al 2015. Nosaltres no hi veiem una visió ni un projecte de futur, i per això nosaltres hi votarem que no.
Si és de l'explicació, Júlia?
Bé, jo una mica volia comentar que s'ha dit que no tenim model de poble. Jo penso que quan es presenta un pressupost que potencia sobretot el que són les ajudes als serveis, a les persones, i potencia sobretot el tema d'educació i formació, nosaltres sí que tenim model de poble. I quan diem quin poble volem pel futur, doncs volem un poble cohesionat, volem un poble que ningú hagi quedat exclòs, volem un poble on tots els nens tinguin formació. Després s'ha dit que els plans educatius d'entorn tenien data de caducitat. És que aquesta és la diferència. Per nosaltres, el pla educatiu d'entorn no té data de caducitat.
El finançament, no el pla educatiu, el finançament per part de la Generalitat.
O sigui, és que si no hi ha diners, Francesc, vull dir, per nosaltres no tenen data de caducitat, i menys en el que està caient.
És un aclariment, els plans educatius d'entorn, hi ha ajuntaments que quan ha desaparegut el finançament han desaparegut els plans educatius, s'han tallat en sec, no és el cas de Sant Celoni. Bé, s'han dit moltes coses, i més ja ha hagut l'explicació del Josep Maria i del Francesc i de la Carme i del grup de la CUP.
Jo voldria comentar només una cosa.
Endavant, endavant.
En lo referent a lo que és personal, n'hi ha una dada que m'ha sorprès molt al pressupost, i és que en formació només es dediquen 6.000 euros en formació al personal de l'Ajuntament, quan n'hi ha 197 treballadors, i els 6.000 euros són per formació en una cosa que és d'obligació, que és la seguretat al lloc de treball. I nosaltres vam fer molt hincapié perquè potser l'administració va al darrere de lo que és la societat. La formació dintre dels llocs de treball és molt important, assolir que per una reestructuració. Només parlem aquí de reduir sous, d'igualar sous, dels sous i dels sous. N'hi ha un potencial molt gran dintre de l'Ajuntament, n'hi ha gent que segurament té que millorar les seves capacitats i segurament gestionar d'una altra manera tot el que és l'estructura de personal de l'Ajuntament. Això s'ha deixat de banda, i a més el que és formació ni se té en compte per tantes persones que n'hi ha aquí dintre. Aquesta formació pot implicar des de ser multidisciplinari en diferents àrees o com assolir nous tipus de treball que s'estan fent externament, gestionar el que és el cobrament de l'IBI que ens cobra la Diputació i que es podria fer internament, i suposo que molts més que jo ni tan sols coneixo, no? Aquesta part és una part oblidada d'aquest pressupost, i penso que seria un punt molt important a tindre en compte de cara als anys vinents. La política de tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals, perquè tots som iguals, però a l'hora de tindre una capacitat econòmica no tothom té que tindre les mateixes facilitats de cara a l'Ajuntament. El que pot pagar-se un servei potser no tindria que tindre els ajuts que un altre que sí que ho necessita, perquè si no no pot arribar, no? Això era un altre dels punts que nosaltres teníem en compte. Però m'ha sorprès aquesta dada de 6.000 euros de formació per a 197 persones.
Sí, Manel, un moment.
Sí, seré breu. Primer de tot, que quan parles del tema del personal, hi ha una dada molt important, i és que el capítol 1, en aquesta casa, aquest any, doncs s'han garantit tots els llocs de treball, cosa que això, de cara a hi ha altres administracions que ja veiem tots els dies el que està passant. Per tant, vull dir que quan es parla de gestió, jo penso que això és el més important. En quant a formació, doncs la partida de 6.000 euros és una partida detallada exclusivament per formació interna que pugui haver de diferents treballadors, és davant de la reducció que s'ha fet de les diferents àrees, s'ha mantingut la mateixa partida que havia el 2010, 6.000 euros. Vull dir que hem intentat mantenir la mateixa partida perquè considerem i creiem que s'han de formar. I sobretot aquest any, perquè s'ha posat en èmfasi tot el tema de la prevenció de riscos i tot el tema de la formació, perquè amb aquest nou organigrama que s'està implantant, i per tant s'estan implantant noves dinàmiques transversals dintre de l'Ajuntament i de participació i sobretot de formes de treballar, doncs tenim un tècnic nomenat de fa doncs uns dies, uns mesos, un tècnic de la casa propi que s'encarrega dels temes de prevenció. I per tant, aquesta dotació de formació anirà exclusivament prioritària a dotar en aquest tècnic al comitè doncs de seguretat i a totes les persones que tenen que estar formades en aquest any. Per tant, quan vull dir jo, clar, podem tenir partides més grans, però sí que és veritat que l'interès i l'intent de l'equip de govern és mantenir al màxim possible doncs, aquesta partida per intentar formar en allò que és prioritari. També hem de saber que no solament hi ha formació interna, hi ha formació que dona la Diputació i que donen altres administracions, que els treballadors de l'Ajuntament doncs, hi van. També hem de veure que cada vegada més la formació que es dona per a altres diputacions són menors perquè també les retallades li estan afectant igual que s'afecta a totes les administracions. Però que sí que és veritat doncs, que la dotació hi és, que és una dotació que s'ha mantingut igual que aquests anys enrere, quan hi havia més abundància, i que creiem que és prioritari i naturalment doncs, que la garantirem.
Puc dir una cosa, Manel?
Sí.
Lo de la prevenció dels riscos laborals és obligació, no és que ho proposeu vosaltres, és obligació. O sigui, tots els treballadors tenen que tindre la formació en riscos laborals, en diferents estaments, i cadascú té que tindre la seva.
Carme,
per tant, no és una cosa prioritària.
Carme, el que passava, no, el que passava que no estava articulat, i ara hi ha un responsable tècnic que això es començarà a fer. Ja està nomenat, farà els cursos corresponents i es començarà a fer a tot l'Ajuntament. Això no estava establert. Com així un tècnic, és el que diem, per mantenir la plantilla hi ha tasques que igual s'haurien d'encarregar fora, els plans d'autoprotecció, que és una obligació de fer tant per totes les activitats culturals, festives, etc., a l'aire lliure o en els edificis, ho està fent un tècnic municipal. I això no, en temps de molta feina doncs s'hauria encarregat a fora, doncs està fent un tècnic d'aquí. Hem de fer confiança en la professionalitat de la gent que tenim a l'Ajuntament i el que dèiem, conservar la plantilla, que és important, la valuosa plantilla que tenim. Aviam, com deia, s'han comentat moltes coses i diguem de temps enrere, dels 17 anys, d'uns governs grisos de fa 17 anys, etc, etc. Jo crec que és molt difícil entrar en tots els temes. Bueno, fa 17 anys, quan vaig entrar jo d'alcalde, em vaig trobar en un poble gris. Aleshores sí que era un poble gris. Amb pudors, amb carrers sense asfaltar, amb barris sense asfaltar, amb el mateix passeig de la Rectoria Vella sense asfaltar, amb la Rectoria Vella, que havien començat les obres no acabada i que el finançament el vam garantir, no hi havia biblioteca, etc, etc, etc. La qualitat de vida de la població de Sant Soni, entenc que entre tots l'hem canviada, entre tots, entre les persones que han pagat les seves contribucions especials, entre l'aportació que ha fet l'Ajuntament d'un gran endarreriment que hi havia en el municipi. I crec que està a l'abast. La gent que ve a viure a Sant Soni, ahir visitàvem una empresa i una noia ho deia, ostres, estic encantada, visc al carrer Major de fa 2 o 3 anys i és un poble amb zones peatonals, un poble actiu, no, per sort no compartia l'opinió del Josep Maria, no? D'un poble amb persianes tirades, etc, etc, que també ens preocupa i que per això van fer una modificació urbanística fa pocs mesos i que ja haurà de començar a donar els seus fruits de facilitar la implantació de noves activitats econòmiques i no la restricció, que això quan hi vam anar a comentar-ho a la Generalitat van dir, ens sembla molt bé, hi ha gent que també ho comença a pensar, però heu sigut proactius de tirar endavant que les coses han canviat en molt poc temps i les coses estan canviant en molt poc temps. Crec que ho hem de fer entre tots. Quan es deia d'aquests anys enrere, teníem molt clar que si obteníem recursos i si hi havia recursos hi havia un pla d'equipaments que teníem fet de l'anterior legislatura, no? De les anteriors legislatures, i el pla d'equipaments contemplava un nou edifici per formació d'adults i per tirar endavant. No hi havia en aquell moment els recursos i estava pensat un o dos llocs, i això hi ha un pla d'equipaments que ho diu ben clar i que els tècnics ho tenen molt clar, els tècnics que són responsables actualment encara a nivell de direcció tècnica, direcció d'àrea, que estava pensat, el pla d'equipaments estava pensat perquè enteníem que s'havia de fer un salt qualitatiu tant en la formació d'adults, en un espai més digne, com en altres temes de formació. El tema del Museu del Bosc, com bé saps, Francesc, que és un... I no ens hem de posar medalles a ningú, era una idea que es va encetar per part i que es va posar sobre la taula per part del Martí Boada, per això tenim gent emprenedora en el municipi, i que es va començar a treballar fent un preestudi, etc, etc, i que després es va continuar i que sempre hem recolzat com un revulsiu en el municipi, però que també no ho abandonem, però també hem de tenir, hem de ser conscients de les dificultats que tenim avui en dia econòmiques, i que de paraula almenys hi ha compromisos per part d'altres administracions que haurem de veure si es materialitzen amb la inversió de poder fer doncs el museu, per exemple, del Bosc. Entenem que, i no compartim, i aquí s'ha dit que és un pressupost gris i que els governs sempre han sigut grisos. El que dèiem, el projecte de futur per mi també, i no, repeteixo una mica les paraules de la Júlia, és la cohesió social, és intentar que el nostre municipi pugui fer front als reptes que tenim avui en dia, i jo diria que estem en els pitjors moments de la crisi, i això, el que vulgui amagar el cap sota l'ala i fer, diguem, grans discursos de que no es poden fer grans coses, etc, etc, hem d'intentar tenir projectes de futur, però hem de trepitjar de peus a terra i saber quin és el present. I això ho vam, per sort, jo diria, l'anterior legislatura va ser una legislatura variada, amb diferents pactes, tots totalment lícits, tots amb un compromís, amb una lleialtat, i el 2010 nosaltres vam pactar un pressupost. Ja havíem fet un ple especial pel tema de la crisi, perquè veiem que la crisi es anava empitjorant. Vam pactar un pressupost el 2010 que tots sabíem que hi havia ingressos que difícilment es produirien, i així va ser. Alguns ingressos no es van produir, autopistes, etc. Però enteníem que s'havia de tirar endavant el pressupost com a eina fonamental i eina que pot anar canviant. El pressupost que avui s'aprovarà és un pressupost que ja s'haurà de canviar. Hi ha un decret llei del 1 de juliol que diu coses, que s'elimina la paga de Nadal, i en canvi aquest pressupost és un pressupost tancat fa un mes. Doncs sabem que és una eina viva, el que no ho vulgui entendre malament va quan hi ha repercussions que et venen especialment de fora, doncs que te'l faran canviar, i que també haurem de ser capaços de fer un cop de timó si s'escau amb altres necessitats que copsem en el municipi. Sap greu el tema de buscar en el vot, sap greu, perquè d'un discurs segurament positiu, nosaltres vam pactar un pressupost el 2010 amb una crisi ja força forta, accentuada ara, i en canvi arriba l'11 de setembre, que no estava previst ni en el pressupost, i es porten els pets perquè s'acostaven les eleccions. No, jo diria, no, està claríssim, no estava contemplat en el pressupost que es fes una despesa de 12-15 mil euros a l'11 de setembre, i així s'ha anat produint, s'havia anat produint uns anys, a sardanes, el monument de l'11 de setembre, demostrar la nostra aposta o en aquest cas compromís amb el país de celebrar un 11 de setembre festiu però auster durant tots els anys, i això hi hem tornat amb aquesta visió també d'austeritat. No sé, quan es parla de... No, ho deixo córrer perquè no val la pena entrar en polèmiques. Hi ha un tema important, deia el pacte de vila, el model de poble. Aviam, el model de poble, segurament tots i dintre de cada un dels grups tindrem visions d'algunes coses diferents, però el que està clar és que nosaltres apostem per començar a treballar pel POUM, però entenguent que no s'ha de córrer pel moment que estem, una, i no s'ha de córrer perquè hem d'intentar que participi força gent, que participin forces col·lectius, que sigui una cosa mesurada. No compartim, i així ho vam manifestar, el model de poble que va posar Convergència com a bandera. D'això fa no massa mesos enrere, un are que ens matxacava una part del territori i que nosaltres hi vam estar en contra, i aquest era el model de poble que es va vendre a la població amb pancartes, amb fulletons, amb... Nosaltres no ho vam compartir, així el ple es va manifestar. No estem d'acord amb el model de poble que a esquenes nostres, sense informar els altres grups, es va dibuixar en el pla metropolità una carretera que passa per darrere de Can Riera, amb dos carrils per banda, destrossant una bona part del territori. No estem d'acord amb aquest model de poble. I segurament coincidirem en coses i discreparem en coses amb la CUP i discreparem en coses amb Iniciativa, però no estem d'acord amb aquest model de poble que va ser fet a esquenes nostres, perquè inicialment el que es va aportar al pla metropolità nosaltres ho vam llegir i era normalet, i després amb una segona tanda, nosaltres ignorant-ho, es va traslladar aquest dibuix d'una carretera que imaginem-nos que representaria en aquesta zona del nostre municipi una carretera d'aquest tamany per connectar, per fer una ronda. Per nosaltres això no coincidim, per això és intolerable i no coincidim amb aquest model de poble, i ho tenim molt clar. Per tant, entenem que és un pressupost valent, és un pressupost segons com de circumstàncies, per la circumstància econòmica, per la crisi, i és un pressupost que fa front a les retallades que tenim d'altres administracions. I jo no diria res ni a favor de la Generalitat. Els diferents governs de la Generalitat han fet coses, almenys han fet el que han pogut. L'anterior govern de la Generalitat, a Sant Celoni, com a mínim, va deixar, entenc jo, un bon bagatge, una escola nova a la Vall-llòria, l'escola a la Tordera, l'entrada del municipi, l'escola Bressol, o sigui, déu-n'hi-do les coses que es van fer, i segurament això és l'endeutament, és el dèficit, és que es va entrar en una crisi que igual ningú s'esperava, tots els governs, això ha passat a Itàlia, ha passat a molts llocs, i segurament que estàvem tots acostumats a que van haver-hi uns anys de bonança, que no van ser els 17 anys que jo vaig estar alcalde, que van haver anys difícils, amb crisis també, el que passa que no ens en recordem, i amb que havies de mirar per fer una inversió, no fer-ho en 4 anys, sinó fer-ho en 8 anys de vegades. Inversions que s'han fet a Sant Celoni, la biblioteca i d'altres, s'havia de calcular no només en un període de 4 anys, sinó en 8 anys. Entenc que tots els governs de l'Ajuntament i els grups polítics hem intentat, diguem, donar suport a que el poble anés millorant, que ho hem aconseguit entre tots. El que hem d'intentar és mantenir els serveis, mantenir la cohesió, especialment la cohesió social, perquè si no anirem molt malament. Llavors sí que ho pagarem fort i el futur serà negre, no serà gris sinó que serà negre. Per tant, el nostre grup votarà afirmativament perquè creiem que és un pressupost que dona o fa front a tot un seguit de mancances que tenim avui en dia i que creiem que en part es solucionaran o com a mínim hi farem front. Si hi ha alguna altra paraula, Dani?
Sí. Bé, nosaltres sí que teníem com la vostra resposta una mica previsible, em dirigeixo als companys de Convergència i Unió, i teníem fins i tot preparada una rèplica sabent de quina seria la vostra resposta. En aquest sentit hem estat dubtant fins a última hora, però jo crec que el to de la intervenció del senyor Josep Maria doncs farà que l'executem, perquè no podem deixar de respondre doncs a les seves agressions verbals. En aquest sentit, el senyor Josep Maria ha parlat de que el ciutadà pagarà doncs les conseqüències d'aquest pressupost. Jo crec que el ciutadà el que està pagant és la por del vostre soci Felip Puig i els seus Mossos d'Esquadra cada cop que surt a manifestar-se al carrer. Val? Perquè si parlem de socis, comencem a parlar de socis. A partir d'aquí, el grup municipal de la CUP també el que vol comentar és que no veus les propostes del grup municipal de la CUP en els nous pressupostos, però tampoc veiem la proposta que veu fer vosaltres en els pressupostos de l'any passat, perquè encara no sabem on són aquests pressupostos. A partir d'aquí, el grup municipal de la CUP, i amb el recent debat que va mantenir a l'Assemblea, hem valorat des del primer moment molt positivament el pacte per la vila. De fet, en el ple on el senyor Deulofeu va fer la proposta, nosaltres vam ser el primer grup municipal a afegir-nos-hi. També valorem molt positivament la nostra participació en aquest pacte local. De fet, hem participat a totes les reunions i en totes hem anat amb 2-3 participants. Hem estat actius en totes aquestes reunions i creiem que ha estat un espai d'intercanvi d'impressions per part de tots els grups molt i molt positiu. A partir d'aquí ens han sorprès algunes reaccions. En 4 anys no havíem sentit parlar de res de participació ciutadana, de model de poble, de pressupostos participatius. Llàstima que no haguéssim obert els ulls abans. Es parla de pressupostos participatius. L'any passat no vam tenir ni una proposta de pressupostos. Convocar un dia o un grup de persones perquè després de donar-los un plec de folis i que vinguin a donar la seva opinió no és el millor model de pressupostos participatius. Si volem fer uns pressupostos participatius, modifiquem el ROM i comencem a treballar de cara a l'any vinent. Es parla de model de poble, ja ho comentava en Joan. Fa 2-3 anys volíeu implantar un ARE a Sant Celoni. Aquest és el model de poble que voleu? També comentava en Joan, una ronda nord d'esquenes, no només als polítics, sinó també a la ciutadania. Això és participació ciutadana? A partir d'aquí també ens sorprèn la direcció que han agafat les diverses notes públiques de Convergència durant el pacte de la vila, durant el procés de pacte. Perquè constantment hem pogut llegir la denúncia i preocupació de possibles negociacions entre altres forces polítiques. negociacions amb l'equip de govern que tots els grups municipals hem tingut. Tot plegat una estratègia encaminada a dinamitar el mateix procés. Per això entenem i dubtem que s'hagin pogut creure en cap moment el, i sinònim, perdó, de l'escol·locació que viu a Convergència i Unió des de la pèrdua de les eleccions del passat mes de maig. En aquest sentit, ho tornem a dir, valorem molt positivament el pacte per la vila. Hem participat en totes les reunions i en fem molt bona valoració. A l'última reunió amb totes les forces polítiques es va parlar de començar les reunions unilaterals amb totes les forces polítiques. Nosaltres hi vam participar. Un cop fetes, us presentem a tots els grups polítics el dia 27 de juny la nostra proposta. L'equip de govern és el grup que millor les veu. Si hagués hagut alguna reunió més i se'ns hagués convocat, nosaltres hi haguem anat, amb qui fos. A partir d'aquí, en aquest sentit, també hem tingut en compte algunes propostes fetes per les altres forces polítiques. Compartim de ple algunes propostes concretes per part d'Iniciativa, pel que fa a l'optimització dels recursos, minimització d'estudis i treballs tècnics externs, internalitzar estudis i treballs com els que integraran el POM i altres, o fins i tot la reducció d'hores extres. També parlem de la revisió dels grans contractes, com el de l'Escola de Música, apostant per la gestió directa. Pel que fa a la proposta de CiU, també contemplem amb sorpresa però amb satisfacció la gran aposta pel POUM, del tot necessari, saber quin model de poble volem i cap a on anirem els propers anys. Pel que fa a les inversions, també assumim que és veritat que s'ha de fer un pla d'inversions pels propers 3-4 anys i en aquest sentit només hem acceptat les inversions de primera necessitat. A partir d'aquí també volem apel·lar a la responsabilitat per aprovar aquests pressupostos, una responsabilitat que sempre apel·leu per justificar els vostres grans salaris. Doncs ara la CUP i l'Assemblea de CUP ha apel·lat en aquesta responsabilitat.
Fem l'última ronda. Francesc?
Sí. Ah,
sí.
Re, jo vull reafirmar una cosa que has dit, que el pacte de vila es va fer amb tota la bona voluntat, amb totes les ganes de que tots els grups fossin capaços d'aproximar posicions i tancar un acord. Aquest era l'objectiu. L'objectiu no era arribar al final i una mica que es produïssin pactes bilaterals, que escolta, que es poden produir com s'han produït i són tan democràtics com qualsevol altra decisió. També és igual de democràtic criticar-la, entenc, eh? En qualsevol cas, la decisió que es va prendre, entenc que aquí qui gestiona la situació és l'equip de govern, que és qui ha de pactar el pressupost, i per tant no es tracta d'un tema amb Iniciativa o amb la CUP. Entenc que és l'equip de govern que ha de valorar si vol un pacte de conjunt o vol un pacte bilateral. Entenc que els altres grups aquí, en tot cas, estem a disposició. Nosaltres en cap moment ens vam plantejar fer contactes amb els altres grups, que no fos o tots plegats, perquè ens semblava que no tenia sentit, no? Qui governa era el Partit Socialista i en tot cas és ell que ha de fer una mica de pal de paller i en tot cas lligar a les diferents sensibilitats, no? La sorpresa en el cas del POUM, si et mires el nostre programa electoral i tenim un que ho facis, veuràs que en el nostre programa electoral, que hi ha moltes coses com en tots els programes electorals, al final hi ha un resum d'uns punts concrets en els que nosaltres els hi donem una certa rellevància i aquest és un d'ells. En principi no us hauria de sorprendre que nosaltres posem aquest punt com important, i ho he dit al principi, no ho vam posar en la darrera legislatura perquè no el portàvem en el nostre programa electoral, per tant no ens havíem compromès amb la nostra ciutadania, i probablement perquè en aquell moment, inclús per la pròpia experiència que nosaltres teníem de govern, engegar un pla general amb la situació que hi havia segurament no hauria estat el més adequat, però en qualsevol cas nosaltres no havíem adquirit aquest compromís amb la ciutadania i aquest ha estat el motiu perquè nosaltres li hem donat importància. De la mateixa manera que ens va semblar que el tema d'inversions, i donat els darrers decrets, doncs ens havíem de sentar a parlar-ne per arribar a acords, però amb la voluntat de sentar-nos i veure com tiràvem endavant projectes de futur pel municipi. I ho vam posar també sobre la taula amb un ple, me'n recordo, i vam comentar de deixar-ho a banda i poder-ho discutir tots plegats. Per tant, la nostra voluntat ha estat aquesta. No hem intentat dinamitar res, en absolut, tot el contrari. Els nostres missatges sempre han estat, escolta, voldríem assentar-nos a tots els grups, l'equip de govern ho sap, que quan ens hem assentat hem dit, escolta, nosaltres voldríem assentar-nos en tots els grups per conèixer totes les posicions i veure si som capaços de tancar-ho. És a dir, en cap moment hem buscat un trencament. No, per nosaltres no tenia cap sentit fer-ho. La nostra voluntat era
era un altre. I per tant, doncs, home, s'han dit moltes coses, crec que ara anar a contestar-les totes no té molt de sentit, moltes estan contestades de fa molt de temps, i per tant jo ho deixaria aquí.
Sí. Jo voldria dir una cosa també en representació d'Iniciativa, o sigui, van participar a totes les reunions que se'n van convocar, algunes realment bastant feixugues, es va donar molta informació, es va pair, es va intentar parlar de cadascuna, van ser reunions molt treballades i al final ha sigut com una carrera sense saber on era la meta, perquè s'ha esmullit la meta. No sabíem on teníem que proposar. Quan jo vaig tindre la reunió amb el grup de govern, se'm va dir que no, les propostes d'Iniciativa no tenien lloc, i en canvi part d'aquestes iniciatives s'han recollit amb un altre titular o amb una altra banda, no? Això és la sensació que tenim des d'Iniciativa. El que vull dir que les reunions han sigut positives, han sigut molt positives, fins a arribar al 90% de la carrera. Al final, el 10% final, ens hem quedat com, ai, escolta, què tenim que acordar ara? Què passa aquí? Estem d'acord en algun punt o no? Ha sigut a l'esprint final i estem d'acord, ja no fa falta la resta de grups. Aquesta és la sensació que tenim des d'Iniciativa. I els punts importants que nosaltres demanaven d'incloure, jo penso que són prou importants com per tindre-los en compte. Part d'aquests punts estan inclosos, però no està referenciat com Iniciativa o una intervenció del grup nostre, no? Llavors aquesta és la sensació, i una part de a part de lo que ja hem explicat en contra d'aquest pressupost, les raons per votar en contra, la sensació d'aquest tarannà de les reunions, que era una cosa molt positiva, de fer poble, d'estem tots junts, mirem de tirar endavant. No m'agrada gens ni mica això de que l'excusita esta con la que nos está cayendo, con la que está cayendo, això es treu de seguida sobre la taula, i el que tenim que parlar és de números, d'unes circumstàncies, de com estem, de què volem fer o què deixem de voler fer. Perquè de seguida es parla con la que está cayendo i con la que está cayendo. Llavors, mira, jo ja estic content perquè no em toca massa, i això és la part més conservadora d'aquest pressupost, no? Llavors jo només volia incidir en el sentit de que aquestes reunions, d'aquesta proposta per fer el pressupost, ha sigut molt positiva, la part inicial, però el que ha sigut al final d'aquest desenvolupament d'aquest projecte, per nosaltres com a grup, no ha sigut del tot l'òptima que esperàvem. Això és el que volia dir.
Sí, segur que si hi ha coses a canviar les haurem de canviar, si no ha funcionat prou bé. Jo entenc que és la primera vegada, o de les primeres vegades, jo recordo la negociació d'altres pressupostos que era més bilateral, molt més bilateral que no com s'ha fet ara, tant amb governs anteriors d'un color o d'un altre. Ens hem reunit tots els grups, jo crec que, com dius, s'han recollit la majoria de propostes d'Iniciativa, de Convergència, les inversions s'han pactat, les inversions, doncs, s'ha donat l'okay, perquè són inversions de mínims i d'urgència, i el compromís que hi ha és entre setembre i octubre pactar les que hem d'acabar de fer aquest any i les de propers anys, i estudiar ben bé els decrets que han sortit amb què ens afecten, i aviam si hem de fer alguna cosa que amb la interpretació dels decrets igual hem d'avançar inversions o hem d'adoptar compromisos per tal de que els diners que tenim de romanents de tresoreria no, diguem, no se'n vagin només a pagar endeutament. El pacte per la Vila, el pacte per Sant Soni, crec que en aquests moments de dificultat tots hi estem d'acord, que hem d'acostar postures, acostar posicions i mirar de consensuar el màxim possible. Segurament el 100% no pot ser, com s'ha demostrat, però jo crec que déu-n'hi-do a on hem arribat. Ara, clar, és molt difícil arribar a acords, per exemple, amb l'explicació que ha fet el Josep Maria, no?, del tema de gris, de persianes tirades, un tema tremendista d'un municipi com si sigués un municipi que, bueno, que estiguéssim molt i molt malament, i ho estem, però no com un municipi per culpa de l'administració, sinó per la crisi que ens està colpejant. Abans ho dèiem en comunitat, perquè les ajudes que hi havien de PIRMIS s'esgoten i no hi són, perquè les ajudes a la vivenda que hi havia no hi són, etc i etc. I hem de fer front a administracions que teòricament no ens pertoca, però la valentia és fer front a intentar trobar solucions a aquests problemes que fa no gaire, un any, dos anys enrere hi havia aquestes subvencions i aquestes ajudes, i que segurament també han incrementat dèficit de governs anteriors de la Generalitat, però hi havia una postura doncs diferent de visió de cohesió social i de necessitats de les persones. En tenim exemples, que el pressupost és una eina que en algun moment s'ha de tancar, si no, de vegades semblava que es anava dilatant, que ningú o que altres grups no concretaven. La CUP va concretar les seves demandes, es va parlar, es va negociar i es va arribar a un acord. I altres grups, de vegades, no en tenies ben bé quina concreció hi havia de segons quins temes. Hem de tenir en compte que, per exemple, les ajudes a les famílies, que l'any passat es van gastar 24.000 euros, a dia d'avui se n'han gastat 23.700. S'ha gastat el mateix ja d'ajudes a les famílies que no l'any passat. Per això calia no modificacions de crèdit, sinó aprovar el pressupost. Modificacions ja en vindran, com deia, per coses internes de l'Ajuntament que haurem de modificar i per coses externes que ens influiran en el pressupost que avui aprovarem. El pressupost de la Generalitat que es va aprovar ja fa uns dies, es va aprovar avui i al cap d'una setmana, no?, el govern dels millors que tenim a la Generalitat ja l'havien de modificar. Per què? Perquè hi havia coses que no s'hi havia comptat, externes o internes, i que hem d'entendre tots que és una eina de treball el pressupost en un ajuntament. No és una cosa que anys enrere ens criticàvem els uns quan governàvem i els altres, de dir no, és que s'ha de filar tan prim amb el pressupost que no hi pot haver cap desviació. És una eina de treball i hem de ser capaços de posar el pressupost al servei de la gent i no la gent al servei del pressupost. I això és el que intentarem en aquest pressupost 2012, que és complex, difícil, però que i el tirarem endavant i complirem els compromisos que hem adoptat amb el grup que recolza el pressupost. Per tant, si sembla que les postures són clares, Convergència i Unió negativament, que ens sap greu, ens sap molt greu un vot negatiu quan sobre el paper lo important, hem de tenir en compte, lo important és la calendarització del POUM, perquè inversions, ok, ho tinc apuntat. Vull dir, sap molt greu, sap greu el vot negatiu d'Iniciativa, quan el vot, pel que explica la Carme, amb la majoria les coses s'han recollit, el nom d'Iniciativa no es pot posar enlloc, ni el grup, ni el que hem aportat el PSC, ni el que ha aportat la CUP. El pressupost és el pressupost de l'Ajuntament, de tot l'Ajuntament, amb les coses que hem cregut que s'havien d'incorporar a tots els grups. I el tema de l'IBI, que ens ha vingut imposat un 10% de l'IBI, ens ha vingut imposat, i segurament a nivell econòmic ja veiem que és necessari, no, discrepem, perquè l'autonomia municipal hem de poder decidir nosaltres d'on traiem i posem. I el tema de l'aigua, hi ha coses que per fer inversions, i ho vam explicar molt clar, amb les inversions de l'Ajuntament de Sant Soni ens van posar d'acord tots els partits, i aquestes inversions repercuteixen, està clar, a la tarifa. I això ho tenim, jo ho tinc assumit quan governava Convergència i vaig votar a favor perquè eren inversions necessàries, i entenc que s'ha d'actualitzar i els costos de l'aigua els hem de pagar els usuaris, no pot ser que estigui subvencionada, perquè si no ens equivocaríem tots, vull dir, i l'aigua el que hem de garantir, que qualitat, quantitat, i fer les inversions necessàries que s'estan fent. Jo entenc que si aquesta és la discrepància, millor que no siguin d'altres, perquè a nivell conceptual i a nivell ideològic creiem que amb altres coses estem totalment d'acord. Anem a passar a votar. És que,
ja, el passa que com que fas intervencions no, després del vot...
Però és per tancar-la. Hi ha intervencions
no,
Sí,
però fas dos minuts. Intervencions que van dirigides a Iniciativa. Home. I nosaltres fent valoracions, i com que són valoracions, si dos permets...
El ROM contempla unes... No? El ROM no l'hem aplicat mai. Per això ho dic.
El dia que el vulguis aplicar, ets alcalde i llavors tots ho farem.
No és el cas.
tots ho farem.
Però algú ha de tancar.
Jo el que sí que voldria dir, quan deies que et sabia greu el nostre vot negatiu, a nosaltres el que ens sap greu, i la Carmen ho ha explicat molt bé, és a dir, vàrem començar a caminar plegats molt bé i quan arribàvem al final ha desaparegut al final, i aquesta és la teva responsabilitat. Jo crec que hi havia bona predisposició, almenys per part nostra, a intentar quadrar els temes, i el tema del POUM jo estic absolutament convençut de que es podia quadrar, n'estic absolutament convençut. No hi ha hagut voluntat política de fer-ho, si no passa res, a més a més la política pues, té aquestes coses i aquí s'acaba. I després el nostre vot negatiu, al final hi ha un pacte a dos amb una llista de coses diverses per les dues bandes i que no totes les compartim. Algunes són moltes incerteses perquè hi ha estudis pendents per decidir i per tant no se sap molt bé si s'executaran o no s'executaran. Algunes nosaltres no les compartim i ho hem dit, és una cosa ben sabuda, no? En el cas pues, de l'escola de música, per exemple, o per exemple el cas del porta a porta, no? Bé, recuperarem el porta a porta. Bueno, pues, bé, l'equip de govern ho veu així, pues, ho recuperarem. Però nosaltres no ho veiem clar, i com que no ho veiem clar i no sabem al final què és el que passarà perquè el pacte s'ha produït, no sabem al darrere quin és el compromís real, si el compromís és fer un estudi o si el compromís és realment executar-ho, i com que entenc que el compromís és realment executar-ho, doncs hi ha coses que tampoc les compartim i per això el nostre vot és que no.
Bé, doncs donada l'explicació de vots, s'entén que s'aprova el pressupost del 2012 inicialment per 9 vots favorables i 8 vots contraris. Per tant, queda aprovat. Continuaríem el ple amb el punt de aprovar, si s'escau, una moció presentada per Convergència i Unió en defensa de la llengua catalana a la Franja.
Sí, la...
Endavant.
Sí. Passo la paraula a la Laura Costa, de Convergència i Unió.
Bé, és una moció en relació a l'avantprojecte de llei de llengües que va derogar la vigent 10/2009 de 22 de desembre, que denomina el català per la Talafranja com a llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental d'Aragó. Afegir també, només llegiré els acords per fer-ho més ràpid perquè és pública aquesta moció i per tant tothom la té a la seva disposició, però afegir que el Parlament de Catalunya també va fer una declaració de reconeixement de la unitat de la llengua catalana arran d'aquest avantprojecte de llei de la Conselleria de Cultura del Govern d'Aragó, i per tant doncs, nosaltres, els municipis de Catalunya que hem volgut, també ens hi hem adherit perquè no deixa de ser una intrusió més doncs, del govern espanyol, en gran mesura dels partits del PP, igual que han fet amb el govern balear, aragonès, etc, etc, en contra de la nostra llengua i del nostre autogovern, etc, etc. Els acords són demanar al govern d'Aragó que respecti i utilitzi la denominació científica internacional de la llengua parlada a la Franja, el català, com a riquesa patrimonial cultural a protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord, Alguer, Carxa i Andorra. Demanar al govern d'Aragó que no iniciï el tràmit parlamentari d'aquest avantprojecte de llei de llengües en la redacció actualment coneguda. Demanar al govern d'Aragó que implementi l'ensenyament obligatori del català als centres educatius dels municipis de la Franja per respecte als drets lingüístics dels parlants i per garantir-ne també el seu coneixement i pervivència. Demanar al govern d'Aragó que mantingui els diferents projectes educatius bilingües català-castellà i trilingües anglès-català-castellà implementats en alguns centres educatius de la Franja, respectant la voluntat de la comunitat educativa del territori. Demanar al govern d'Aragó que reconegui l'Institut d'Estudis Catalans com a autoritat acadèmica competent, així reconegut jurídicament en norma estatal, considerant també la normativització dialectal que l'IEC contempla, defensa i protegeix. Demanar al govern d'Aragó que vetlli per emprar criteris científics a l'hora de reglamentar la seva política lingüística, en considerar que aquesta ha de ser de respecte, de foment i de promoció i sempre basada en criteris filològics reconeguts i defensats per la comunitat acadèmica, i finalment donar trasllat d'aquests acords al govern d'Aragó, al Parlament de Catalunya, a l'Institut d'Estudis Catalans i a l'Associació Entitat Plataforma per la Llengua.
Bé, el nostre vot serà favorable. Com has comentat, això està afectant no només Aragó, sinó Illes Balears, País Valencià. Aquests dies hi ha manifestos d'alcaldes, en aquest cas socialistes, en contra d'aquesta, no?, de tallar tot el tema de la llengua, i s'està produint a les Illes Balears també un atac al català, a la nostra llengua. el nostre vot favorable. Gerard, endavant.
El vot de la CUP és totalment favorable. De fet, pensem que hi ha gent que li hauria de caure la cara de vergonya de dir coses com les que proposen.
Carme?
El vot d'Iniciativa també és favorable.
Per tant, queda aprovada per unanimitat. Passaríem a la següent moció. Aprovació, si s'escau, de la moció presentada pel grup de Convergència i Unió per la delegació del vot dels càrrecs electes locals. Sí, Laura.
En representació de Convergència i Unió, aquesta moció ve fomentada per la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes, que entre altres coses impulsa una disposició final setena que preveu que el govern promogui processos de modificació de la legislació vigent per tal de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat de les persones que ostenten un càrrec electe. El cas és que tant a nivell parlamentari, tant espanyol com català, s'han realitzat les corresponents modificacions normatives per permetre el vot de càrrecs electes que es troben en situació de baixa per maternitat o paternitat, o en el cas del govern espanyol també doncs, per malaltia greu. I no ha sigut així a nivell local. Sembla que els càrrecs electes dels ens locals siguem de segon nivell, ja que a data d'avui, doncs, com dèiem, no s'ha modificat aquesta legislació per fer possible que, com a mínim, en els casos de baixa per maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui delegar el seu vot a un altre membre de la corporació i que exerci el seu dret a vot i garantir la representativitat doncs, que els ciutadans i ciutadanes han escollit. Els acords són instar el govern espanyol que, d'acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març a la seva disposició final setena, promogui l'acord i les modificacions legislatives també a l'àmbit local per tal de fer efectiu el dret de regidors i regidores que gaudeixin de permisos de maternitat i paternitat d'exercir la seva obligació de votar en els plens de les corporacions locals mitjançant la delegació a favor d'altres membres del consistori. Segon, demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens suficient per assolir aquest objectiu. Tercer, instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no presencial als òrgans de govern dels quals es formi part. Quart, adoptar el compromís d'impulsar la modificació del ROM vigent a Sant Celoni en el moment que la normativa supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l'efectivitat immediata d'aquest dret. I cinquè, traslladar els anteriors acords a la presidència del govern espanyol, a la presidència del Congrés de Diputats i Senat, a la presidència del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris i les dues entitats municipalistes.
El nostre vot serà favorable. Sí, Dani.
També el vot de la CUP favorable.
Carme.
I el vot d'Iniciativa també.
Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passem a la següent moció, que és grup municipal de Convergència, i el dia 28 de juny era el dia de lliurament lesbià, gai, transexual i bisexual, i per l'abolició de la pena de mort en els supòsits d'aquests països que encara es manté la pena de mort.
Doncs certament aquesta moció ve motivada pel dia 28 de juny, que és el dia de l'alliberament lesbià, gai, transexual i bisexual. És interessant que durant aquestes commemoracions, aquests dies internacionals o nacionals, s'han fet doncs, per posar en relleu algunes problemàtiques o algunes necessitats que la nostra societat, o a nivell mundial, o a nivell nacional o local, doncs, encara hem de superar i encara hi tenim molta feina a fer. Per tant, abans de llegir la moció, reivindicar aquestes accions que es duien a terme també a l'Ajuntament de Sant Celoni a l'anterior legislatura per tal d'acompanyar aquesta commemoració internacional. S'havien fet coses amb les escoles, s'havien fet coses fins i tot amb el personal de l'Ajuntament. Bé, reivindiquem doncs, que ho fem un prec de cara a l'any vinent que es puguin aprofitar per treballar-ho. En aquest cas que ens ocupa la moció, cal tenir en compte doncs, que l'homosexualitat encara és il·legal a 78 països del món, que són molts, i a més esdevé motiu de pena de mort a 7. Condemnar a mort una persona per la seva orientació sexual suposa un gravíssim atemptat a les llibertats intrínseques de tot ésser humà, com és evident, prohibit en normes i tractats internacionals com la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics, la Carta Africana de Drets Humans i dels Pobles, la Carta Àrab dels Drets Humans, la Convenció Americana dels Drets Humans o la Convenció de les Nacions Unides contra la Tortura. A propòsit doncs, de la commemoració del 28 de juny, el grup municipal de Convergència i Unió proposa l'adopció els següents acords. Primer, el rebuig incondicional a qualsevol tipus de violència i a l'aplicació de la pena de mort. Segon, el rebuig i la demanda d'abolició de la pena de mort aplicada per supòsits derivats d'homosexualitat i identitat de gènere al Iemen, a l'Aràbia Saudí, a Mauritània, Sudan, Iran i algunes regions de Nigèria i Somàlia. Tercer, la promoció de la igualtat en tots els seus àmbits, gènere, ideologia, orientació sexual, lloc d'origen, estat de salut, nivell econòmic, etc. I quart, el foment de les mesures preventives i de sensibilització que fomentin una educació basada en els valors del diàleg, el respecte, la tolerància a la diversitat sexual. A tal efecte, aquí hi havia una transacció motivada per secretaria que era demanava enviar la moció traduïda a l'anglès als 7 països citats, però en lloc d'això em sembla que era el Ministeri d'Afers Exteriors, per tal de que les institucions diplomàtiques les traslladin en aquests països. I bé, encara que aquests països ens quedin molt lluny, doncs remarcar això, que serveixi aquestes diades per posar en relleu aquestes problemàtiques, que tothom ho tingui present, i també doncs per fer-hi el que nosaltres podem en el nostre àmbit, que és les mesures preventives de sensibilització, d'educació, etc.
El nostre vot serà favorable.
Dani. Sí, el vot de la CUP també.
Carme?
I el vot d'Iniciativa també.
Per tant, queda aprovada per unanimitat. Hi ha alguna altra moció d'urgència a part d'algun grup? És el cas. Passaríem a la segona part del ple, control de l'equip de govern, informació de les resolucions dictades per l'alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de maig i juny. Això està a la disposició de tots els grups. I passaríem a l'apartat de precs i preguntes. Aviam, abans de passar les preguntes, hi ha alguna pregunta que va quedar sense contestar de l'anterior ple ordinari? El senyor Pere Poc demana el tema de l'antic dipòsit de l'aigua de la Salle, si hi ha algun problema de les obres i quan estava previst acabar aquests treballs. El dipòsit de la Salle és un dipòsit actualment encara molt bàsic en la distribució d'aigua del municipi, i això s'ha demostrat amb dos rebentons que es van produir fa pocs dies, doncs que sort de tenir-lo, encara no enderrocat, perquè es va tenir que fer servir aquest dipòsit. El que sí que està previst és que s'estan fent unes obres imprescindibles per poder subministrar aigua des dels dipòsits de Can Sants a, diguem, anant cap al Partagàs, anant al Molí de les Planes, llavors a travessar altra vegada la carretera comarcal i poder abastir una part de població al carrer Santa Rosa, tota la part del que era l'antic Cine Catalunya, aquella zona d'allà. Això s'està fent ara canviant unes tuberies antigues que hi havia de pas per la carretera comarcal i per sota la via del tren, i quan això estigui acabat i provat, aleshores després és quan es podrà començar a enderrocar el dipòsit de la Salle, i està previst que es comenci a enderrocar el mes d'agost. A finals del mes d'agost ja es pugui començar a enderrocar el dipòsit de la Salle. Hi havia una altra pregunta que era de la, de la Dolors, de les obres de la Unió Vallorianca. Perdó, del dipòsit de la Salle, la idea és que a primers d'octubre pugui estar acabat ja l'aparcament d'aquest lloc. Anna, la Dolors, que va preguntar quan s'acabaran les obres de la Unió Vallorianca, teòricament havien d'haver acabat el passat mes de març, sí que és veritat, es van començar el desembre del 2009 amb un termini d'execució de 23 mesos, havien d'haver acabat el març del 2012. Hi han coses diverses que han fet que es retardés, dificultats de la UTE. Sabem que la UTE, hi havia alguna empresa que també era de Sant Celoni o és de Sant Celoni, que tenia problemes de finançament, etc., és una empresa que està molt malament i que ha acomiadat, em sembla que pràcticament tot el personal. Després també hi va haver lentitud per aquest motiu i d'altres en la contractació d'industrials, o sigui, vol dir que no s'han posat tots els medis, no?, per acabar i complir els terminis. I després alguns canvis que s'han fet també en el projecte, algunes coses que es van fer ja inicialment, d'algun canvi de temes de si es feia teatre, que hi havia uns finestrals, no?, en finestra, que haurien impossibilitat això i tal. Aleshores, ara actualment només falten detalls de serralleria, repassos de paleteria i acabar el tema de pintura, i es pensa, i després connectar tot el, i legalitzar tot el tema de les companyies, telefonia, subministrament elèctric. Almenys els tècnics creuen que es podria entregar a finals de setembre. la Unió Vallorienca. Hi ha un cronograma de, teòricament, del que, de l'obra com aniria. També vas fer una pregunta de fa uns 6 mesos, el regidor Senyor Enes, un tema de desfibriladors que es vol instal·lar, i va comentar que es faria un curset al respecte, no? Se'ns ha dit quan es farà el curset i quan s'instal·larà el desfibrilador. Estan instal·lats ja 3 desfibriladors, un a l'Ateneu, un al camp de futbol i un a la instal·lació de la piscina coberta. S'han fet ja els cursos a la gent corresponent d'aquests equipaments i ja està acabat això, no? I aleshores després falta el tema de la vetllòria.
Aquí ens has de dir quines persones faran el curs?
Aquí sí que necessitem les persones que faran el curs del Consell per poder-ho, doncs, per poder fer la formació i llavors ja instal·lar-ho. Així que enseguida que puguis, si ens ho pots passar i ho podem començar a avançar.
Les persones del Consell ja les tenim, falta algú de l'entitat del camp de futbol, que seria molt convenient que hi hagués algú, i és allò que costa una mica que la gent es comprometi amb això.
Doncs com creieu convenient, si és amb algú del camp de futbol, que seria millor, perquè són...
Clar, és que practica... és el lloc on dius, seria molt necessari, però clar, que hi hagués algú, doncs que sempre estigui allà al camp de futbol que vulgui fer el curs, perquè clar...
Doncs el desfibrilador, més del corresponent armari, ja el tenim, i només falta fer el curset perquè no es posarà sense fer cap curset i així. Vull dir que... Em sembla que més o menys estaven... queden contestades les preguntes que es van fer aquell dia, no? I ara obriríem un torn de premsa de preguntes per part dels diferents grups. Endavant.
Ai.
Qui s'hi està engegat?
Jo tinc dues. La primera, ara que ja ha passat Enagas i el seu gasoducte, el seu pas per Sant Celoni, ara que ja ha passat.
No, encara no.
Els senyors aquells que van vindre van dir que hi havia un pla posterior a 3 anys. Per deixar el territori igual que estava abans. Això està documentat, és un projecte, i a mi m'agradaria demanar que trimestralment es donés un informe de com es revisa aquest, per part de l'Ajuntament, aquest projecte. O sigui, si estan complint el que està proposat en aquest projecte en quant a deixar el territori igual que estava. I fer un informe trimestral, per exemple, que penso que són dates correctes, i fer-ho públic del seguiment d'aquest projecte, perquè la gent que va vindre va deixar ben clar que el representant de la població era l'Ajuntament i els seus tècnics per canalitzar les reclamacions que puguin haver i deixar constància de que es fa un seguiment, un registre de que ho hem mirat, estan complint, ok, ho hem mirat, no han complit aquest punt i aquest punt, mesures correctives, però fer un seguiment per escrit de tot aquest procés. Això és un prec, no?
Vale.
I la segona, ho he demanat a diverses reunions dels pressupostos i al final jo encara no sé amb números quant representa l'estalvi energètic en diners del sistema de reduir els punts de llum. No se m'ha donat cap dada en diners de què representa aquest estalvi. Com ja no n'hi haurà més reunions de pressupostos, ho demano aquí. No? Ja estan aprovats, no en tindrem cap més.
Però el pressupost és una eina viva, com he dit.
Doncs bé, com no sé quan serà aquesta reunió, jo vull que em dongueu, si el teniu, ha passat mig any, suposo que hi haurà alguna dada de quan estem ahorrant en estalviant en energia. I després també es va dir que es feien auditories energètiques de les estructures municipals, dels edificis i... Si teniu alguna ja feta, que la transmeteu als grups polítics, i si els altres no, però el meu sí.
D'acord.
Carme, encara no sabem exactament el que estalviarem amb diners, però a la que ho tinguem, t'ho passem.
Jo no acabo d'entendre que portem mig any i no sapiguem en diners no, quan estem estalviant.
No, no, perquè es va començar a aplicar l'1 de gener.
Això mig va... any.
No, s'ha anat fent de mica en mica. A finals de febrer vam començar aplicant les mesures, tancant fanals, és molt difícil encara.
Jo aniré preguntant, eh? Jo aniré preguntant.
No, que tinguem, sí. T'ho direm.
No, 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 el que passa que em sembla que m'ho he explicat diverses vegades. L'any, per poder comparar amb el 2011, els 3 o 4 ben bé mesos del 2011, si no recordo malament i si no em corregiran, hi va haver un problema del tema de l'empresa que se'n cuidava, que la facturació no va arribar més a més, com després arriba regularment, sinó que va arribar en bloc, amb mesos diversos i a vegades amb despesa energètica de l'any anterior, o sigui que no és tan fàcil si volem fer una comparança, vull dir que sigui matemàtica, no? Bueno, ho farem. Dugues, per mi el més important és, a part de l'econòmic, l'estalvi energètic real, la quantitat de CO2 que llancem a l'atmosfera perquè gastem, perquè l'estalvi econòmic, per desgràcia, cada dia ens estan sorprenent amb que el cost de l'energia està augmentant. Hem de ser realistes, em sap que ha estat el 15% fa poc i això, bueno, i pel que llegeixes encara volen aplicar més coses a la tarifa que serà més cara, però si no sí que estaríem pagant molt més, vull dir que si no s'hagués produït aquesta salut, si no s'hagués produït aquesta reducció, i estem ara començant en els equipaments. El tema, i com s'ha comentat abans, la Júlia comentava, a nivell d'equipaments d'escoles s'ha començat i els fruits es van obtinguent, però quan ho tinguem que es pugui comparar, si no, si per exemple el primer de l'any passat era el mes de maig i ara quan tinguem les factures del maig o del juny d'aquest any totes, després podem comparar un mes més exacte, però gener, febrer, març i abril sé que era molt difícil, eh? Que sí, Joan? És el que se m'ha explicat a nivell tècnic, no hi ha volta de fugir.
Una cosa, Joan, tens una habilitat molt gran per fugir d'estudi quan te pregunten una cosa. O sigui, les emissions lumíniques i el CO2 no. Me parece que no estan incluïdes en el pressupuesto. Entonces...
No, no, però...
Jo el que vull saber,
que sí, sí.
O sigui, no, espera un moment, jo el que estic preguntant des del començament, o sigui, el tancar faroles es planteja com una reducció econòmica de cost des del començament per influir la reducció de gastos del pressupost. Ja s'ha dit abans, explicant els pressupostos, que part d'aquest estalvi s'està aplicant en altres partides. Si no sapiguem quan estem estalviant, com sapiguem el que estem invertint? És que no m'acabo d'aclarar, eh? O sigui, jo ho tornaré a demanar quan ho tingueu clar. A mi m'estranya molt que no es pugui saber quan s'estalvia, o fer una ràtio de l'any passat, o d'alguna manera una proporció, que no n'hi hagi res, o sigui,
sí,
que no
ho entenc. No, Carme, no, jo no m'escapo, no me'n vaig per la tangente. Joan, si vols fer una mica d'explicació del hàndicap que tenim aquests mesos.
Bueno, sí, a veure, bàsicament, el primer trimestre de l'any passat es va fer càrrec que tenia, llavors no tenim les actues comparables amb les actuals. Ara ja, amb el que fa més a més, és l'actura d'un mes a més, cada mes. El segon tema és que la comparança no ha de ser econòmica, ha de ser d'equip de consum. Perquè l'econòmica varia, hi havia moltíssims preus antics, però l'any passat els presentaven de canvis. Llavors és molt difícil, ja. Hem de fer una comparança d'estalvi
amb consum.
Amb consum.
Quilowatts. Parlant clar.
Això
és més realista.
Realista, perquè econòmicament l'estalvi no hi ha molt, perquè els primers han pujat molt.
Exponencialment.
I si suposem que, bueno, les actuacions són comparables a partir de maig, doncs s'ha de tenir en compte que
jo recordo, no sé si jo recordo que l'any passat igual al novembre o desembre es va pagar despeses del pavelló, de no sé quin pavelló, d'un any enrere, no? Per un tema de comptador o pel que sigui, no?
La companyia anterior, que deixa que aquest motiu feia lectures estimades, feia lectures com ho dir, ara la companyia no fa dos segredimades fa mensualment, cada mes fa lectures que
jo segurament m'he explicat molt malament, en Joan s'ha explicat bé, hem entès, lo important són els consums, perquè el preu de l'energia està variant dia a dia i més clar l'aigua, però estem en aquesta fase d'estalvi energètic. Carme, alguna altra pregunta? No? Gerard,
Sí, des de la CUP tenim un prec i dues preguntes. Un prec és l'estudi que comentava primer la Carmen, que en la reunió amb la gent del gasoductes us vau comprometre a passar-nos-el, encara no l'hem rebut, a veure si podem fer-hi memòria. Després tenim dues preguntes.
Estudi d'impacte ambiental.
Era el projecte de restauració.
De restauració, sí.
Tenim dues preguntes que considerem que són prou importants. Una és sobre els mateixos pressupostos que avui s'han aprovat inicialment. El decret llei d'en Rajoy fa que s'elimini la paga doble de Nadal en els treballadors públics. Aquests diners avui s'han aprovat amb una partida que no es gastaran i volem saber com teniu pensat, quin mecanisme teniu pensat per redistribuir aquests diners i quan i com ho penseu fer. La segona pregunta és sobre els desnonaments. Aquesta setmana ha sortit públic que a Catalunya hi han hagut en els últims 4 anys 65.000 famílies desnonades. Això fa temps i temps que demanem les dades de Sant Celoni, ningú ens les dona. Hem fet un simple càlcul estadístic i ens surt que més de 500 persones han estat desnonades a Sant Celoni en els últims 4 anys, que això suposa entre 150 i 200 famílies. Creiem que és una dada que esgarrifa i volem saber d'una vegada per totes quina és la incidència dels desnonaments a Sant Celoni. Vull dir, no hi ha excuses ja. Vull dir, tu mateix el dilluns en una reunió sobre el pis social vas dir que sabies que aquell mateix dia hi havia un desnonament. Per tant, volem saber en quin moment saps que hi ha un desnonament i saber tots els desnonaments que hi han hagut fins ara. I si pot ser anticipar-nos i poder treballar preveient aquestes situacions per tal d'evitar-les.
Ara la Magalí comentarà lo d'aquest pis que es va desnonar. Jo crec que ni a l'anterior legislatura ni aquesta, de vegades com a ajuntament no ens assabentem de desnonaments. Igual es produeix, la gent ha marxat o ha anat a viure amb uns familiars o amb un altre pis i l'Ajuntament no ens n'assabentem. Gens. La setmana que ve hi ha el compromís del degà de jutges de fer la reunió que ja fa dies que he demanat i he parlat amb ell, doncs de fer-la a Granollers la setmana que ve, el degà de jutges, per veure quina possibilitat tenim de tenir informació dels desnonaments que es produeixen. També s'està mirant que en algun altre lloc ho han fet, de tenir informació via procuradors. Això algun ajuntament ho ha fet i volem mirar aviam quin tipus de conveni s'hauria de fer amb el col·legi de procuradors, veure els mecanismes que tenim de tenir informació. Sí.
Jo et diria que el que hi ha molts ajuntaments que han posat en pràctica i funciona, sembla que bastant bé, és que la gent quan té, o sigui, que es publicita que l'ajuntament vol saber quan hi ha una família afectada que els hi digui. Normalment les famílies afectades, i jo això ho sé de segones, amb un mes abans saben si que tenen data de desnonament. Per tant, normalment el més fàcil és que us avisin ells.
Sí, perquè el cas que ens va passar aquesta setmana...
Sí, el cas que ens va passar la setmana passada, no recordo ara el dia, em sembla que va ser no va ser divendres. Ens van trucar al moment des de la ciutat de la justícia i ens van dir que hi havia aquest desnonament i llavors sí que això t'haig de dir que des de comunitat automàticament les treballadores socials o els educadors es posen en contacte a la família i en aquest cas va ser així, ens vam posar en contacte a la família el mateix... Mira, aquí m'he equivocat, o sigui, va ser dijous perquè el mateix, no, perdó, va ser divendres perquè el mateix dilluns a la família a les 8:30 estava allà. Perdó, em confon amb les dates.
El desnonament va ser dilluns, em sembla, no?
No, el desnonament va ser divendres perquè nosaltres sí que des de comunitat doncs els hi vam tramitar una estada pel cap de setmana que ells al final no la van utilitzar perquè sí que els van acollir amics i família. Llavors la família va vindre el dilluns a primera hora a les 8:30 a l'àrea. Era, sí que haig de dir que era una família, el cap de família doncs tenia nòmina i sí que llavors s'ha pogut buscar un altre pis i ells estan vivint en un altre pis. Aquest cas va ser, bueno, ens van trucar al moment de que estaven desnonats. Altres casos que hi han hagut, que te'n puc parlar de dos més, fins que jo no, que conec jo. En un cas ens va avisar Mossos d'Esquadra dos dies abans, també es va poder tramitar i ajudar-los, es va anar a Granollers a donar-los suport, a poder gestionar, i també es va poder gestionar bé. I l'altre cas, ostres, és que ara l'altre cas, és que no sé si han sigut només dos casos, quasi, no?
Jo crec que són dos casos. És que, i aquest últim, com deia la Magalí, era de lloguer, estaven de lloguer, sí. No és el tema hipoteca, sinó que era un lloguer, teòricament, d'un pis que estava pagant la hipoteca al seu propietari, i primer hi havia informacions de que si era per manca de pagament del propietari, i d'altres que si era manca de lloguer del... I això ho vam esbrinar, no direm, no, dades, ho vam esbrinar, i bueno, la solució s'ha buscat és trobar-li un pis, trobar en aquesta família un pis, o sigui que no han estat mai sense això pluc, i des de l'Ajuntament ho hem canalitzat i ho hem gestionat. Altra cosa que podia ser una solució, el que deia Josep Maria, que la gent sabés, i llavors has de trobar solucions o impedir el desnonament d'alguna manera.
Sobretot el que hem de fer...
No necessiten ajuda, necessiten que evitem el desnonament.
Sí, sí, per això, amb algú... Sí, sí.
Jo penso que sobretot el que hem de fer és una mica el que, bueno, comentava Josep Maria, no? que la població sàpiga, doncs, que un mes abans, si estan avisats, que es pot posar en contacte amb l'Ajuntament, amb la plataforma, amb qui sigui, i que des d'aquí, doncs, els podem atendre, no?
Buscar eines que facin possible que, no, que el desnonament no es produeixi, es pacti, etc.
Doncs, si us creieu això, ja teniu la propera portada de l'informatiu.
Això canalitzat, no, una cosa és això, també hi ha gent que igual no ve, per molt que surti l'informatiu, però seria tenir informació via jutjat, via procuradors, de tenir informació de quan s'ha iniciat el tràmit, perquè de vegades ja també hi ha tràmits que no s'acaben del tot, que el dia abans, si és un lloguer, es va i es paga i queda interromput, o si és una hipoteca, comença un procés, però que igual és després o de si un pagament, o és un pacte que es fa amb l'entitat bancària, que per això Ofideute també canalitza casos d'aquests, i que alguns casos ja s'ha arribat a pactes.
Sobre el mateix tema, abans d'entrar a la propera pregunta, que ara se'ns ha passat pel cap, volíem saber, a la moció que va presentar la plataforma d'afectats per la hipoteca, es va acordar que l'Ajuntament faria promoció d'aquesta entitat i de les seves reunions i de la seva tasca, i volíem saber si s'ha fet alguna comunicació al respecte en els mitjans municipals.
Sí, Magalí.
Sí, de moment es fa una reunió amb ells el dimecres, està per confirmar, però bueno, des de l'àrea sí que bueno, tenim uns cartells penjats i estàvem esperant que elles ens passin els papers aquests per signar, i vull dir, en aquest sentit no tenim cap problema, tot el contrari.
De part de comunicació, a la ràdio vam fer una notícia bastant llarga sobre aquest tema i em consta que s'ha anat repetint la informació. I no sé, jo sigui l'informatiu també va sortir alguna cosa també, oi que sí? Les opcions van ser aquestes.
Que sí, entitats com la plataforma són interessants.
I que torno a repetir les dades del principi, que clar, s'han parlat de dos, tres casos, però que en el càlcul estadístic ens dona uns 150 desnonaments als últims 4 anys.
150?
Que, sí, que realment és una situació que està molt ocultada. Uh-huh. I que hem de fer coses per solucionar-ho, perquè no pot ser això. No pot ser que un cas que per Sant Saloni és un tipus de poble que tampoc té una situació semblant a la mitjana de Catalunya, vull dir, poder no són 150, poder són 90 o poder són 180, però ens movem en aquest rang de dades. Uh-huh. I que amb aquest temps que porteu al govern només tingueu dades de 2-3 desnonaments, vull dir, encara greuja més la situació, perquè no s'hi pot fer res al respecte. Mm-hmm. Per tant, us encoragem a fer tot el possible per saber quins són els desnonaments i compartir-ho amb els grups.
Sí, sí. Endavant. Sí, sí.
I l'altra pregunta.
Quina?
La dels
diners de la paga de Nadal, com es gestionaria en el pressupost?
Bueno, hem de tenir en compte també dues variables que s'han produït en el tema de la paga de Nadal. És una, que són 300 i escaig mil d'euros. Hem de tenir en compte que la voluntat és pagar tota la paga d'assistència, que ja són 140-150 mil euros, o sigui, ja això ho hem de restar, i després hem de tenir en compte també coses que no estaven previstes, com l'augment de l'IVA, que no està previst en el pressupost, i que hem de comptabilitzar, ja, això que representarà més de tenir un roc a la faixa, algun ingrés que no vagi de la manera que ens pensem, i també altres retallades que hi pugui haver i que s'han anunciat a l'agost, després de festes, que potser hi haurà. Escola de Música, no se'ns ha dit encara quina subvenció hi haurà. Ja s'estava parlant de zero. De zero, eh? S'estava parlant de zero, de 400 i escaig per alumne, que abans eren 600, a zero. I això, bueno, no? 100 i pico ja aniríem per la paga d'assistència, més el que hi hagi d'IVA, Déu-n'hi-do el que se'ns menja. I el fumut és que perjudiques el personal de l'Ajuntament eliminant la paga extra de Nadal.
I també volíem saber el mecanisme, si això ho fareu via al·legació en els mateixos pressupostos, modificació de crèdit o amb quins mecanismes...
Si s'arriba a un acord amb el comitè d'empresa, jo sempre dic el comitè unitari, com que és una part, les dues partides en aquest cas són la de la paga de Nadal i la paga d'assistència, estan en el mateix capítol, és un tema intern, no afecta. Si després hagués d'anar igual per pagar IVAs d'altres coses, després s'hauria de fer la corresponent modificació de crèdit, però en aquest cas és moure la partida dintre del mateix capítol, de la mateixa funció, etc. En aquest cas no s'ha de portar ple.
És a dir, que entenc que la resta, uns 160-170 mil euros, quedarien a l'aire a veure què passa. De moment l'equip de govern no es manifesta cap a on els enfoca.
No, és tan recent, això és de l'1 d'aquest mes. Sí, és esperar com a... És que, clar, si ara ja ho gastem tot amb segons què, igual després ens mancaran diners per pagar l'IVA dels contractes, de les feines, de les compres que es fan a l'Ajuntament.
Sí, en relació a la moció que va presentar la Junta Nacionalista de Catalunya sobre l'adhesió de Sant Celoni a l'Associació de Municipis per la Independència, el 7 de juliol va haver-hi l'Assemblea General, i dins de la moció volem demanar quina representativitat el Consell vam tenir i quins temes es van tractar.
Bé, hi va anar el Jordi Arenas, perquè jo aquell dia, si no recordo malament, tenia diferents obligacions, entre ells alguns casaments.
Sí, efectivament, el 7 de juliol va ser a Girona, va haver-hi molta representació, i ara no tinc aquí els punts que es van tractar, però bàsicament es va parlar del pla de treball vistes les actuacions que es aniran portant a terme. Bàsicament, que serien aquesta marxa que una part hi ha hagut aquest cap de setmana, en el nostre cas ha sigut la marxa pel Vallès Oriental, que un grup van sortir de Sant Celoni, i també fomentar a nivell dels municipis que es pronunciem de cara a poder fer un referèndum. Bàsicament això. Hi va haver-hi un tema polèmic, també s'ha de dir, que va ser el tema del pacte fiscal. Es va portar a l'ordre del dia que si s'aprovava o no donar recolzament al pacte fiscal, i alguns representants municipals es van mostrar en contra que aquest punt estigués a l'ordre del dia, perquè es creia que si estàvem debatent si realment el que volem és la independència, doncs dintre de la independència no hem de pactar amb un altre estat, no? Va ser així, bàsicament, eh?
Sí.
Es va votar i va sortir que sí, i van haver-hi uns 50, 40 i pico, 50 vots en contra.
Queda contestat, no?
Francesc. Sí, com que avui s'ha aprovat el reglament del soroll, jo volia preguntar un tema que la legislatura anterior havia generat força polèmica, que era el tema de la discoteca 4, que molts veïns havien vingut, i volia preguntar a l'alcalde si ha signat el decret de modificació de l'horari, en quina situació està aquest tema.
De la discoteca 4. La discoteca 4, l'activitat que tenia anteriorment, és una activitat ara actualment molt minsa. Hem contactat amb veïns i no hi ha hagut queixes, no ens han arribat queixes ni a nivell policia, etc. I està de la mateixa manera que estava el tema de la discoteca.
Sí, entenc per tant que la demanda que en el seu moment havies fet no l'has complerta.
que era signar un decret modificant l'horari. És independent.
Clar, jo entenc que la situació d'aquell moment...
És un sí o un no, eh? No...
Sí, no. La situació d'aquell moment no és la d'ara i nosaltres, no. Els mateixos propietaris que porten o gestionen la discoteca, els havíem aconsellat que podien instal·lar-se en la part de l'Altrium, que segur que, i així s'ha demostrat que ho va fer altra gent, i així ha anat bé. Quan és necessari es fa, si no és necessari no es fa. Perquè també hi ha responsabilitats que també s'han de valorar.
Molt bé, molt bé. Caldrà fer una mica d'història i recollir les opinions i els comentaris que s'havien fet. En qualsevol cas, esperem que en el futur doncs, aquesta decisió no presa doncs, no sigui motiu un altre vol de més conflicte. L'altra pregunta que volia, més que una pregunta, és un prec, com que un dels temes que heu pactat els dos grups té a veure amb la reorganització del bus, no?, i del transport urbà. Alguns veïns d'una zona, una de les zones més limítrofes, que en aquest cas és Salicart, no?, doncs han fet arribar la seva sol·licitud de poder tenir una parada més propera, donat que són precisament els veïns que estan més allunyats i més perifèrics. Jo crec que caldria tenir-la en consideració ara que esteu fent, doncs, que s'està estudiant o que hi ha una empresa o no sé qui és que està fent l'estudi aquest de valoració de reorganització d'aquest servei.
Bueno, és un prec, però també ens ha arribat a nosaltres a la sol·licitud dels veïns i com sempre que ha arribat en uns moments o altres segur que s'estudia i es mira, ja, segurament ja ve d'abans, no?, d'intentar tenir una parada. Tots hem de ser conscients, i vosaltres ho sou, de que no hi pot haver parades a tot arreu i de que el temps del bus és fonamental que es mantingui l'horari i que es mantingui la freqüència i que no s'allargui la freqüència, però ens ha arribat aquesta setmana la demanda dels veïns.
L'últim. Laura Costa, en nom de Convergència i Unió. Tinc un prec ràpid. Hem començat el ple amb un minut de silenci per les 12 víctimes de violència de gènere i simplement posar sobre la taula que això és només la punta de l'iceberg, que hi ha 10.000 trucades anuals al telèfon del 900 i que hi ha desenes de consultes a Sant Celoni, desenes llargues, sobre aquest tema. Per tant, està molt bé que ens commoguem davant les víctimes mortals, però posar sobre relleu que on hem de treballar i espero que estiguem fent d'alguna manera o altra, doncs és amb les persones que estan sent víctimes no mortals, però que n'hi ha moltíssimes, i també a Sant Celoni i al Baix Montseny.
Sí, és el que es feia, es fa i es farà, per desgràcia, perquè la societat és així. Ho hem d'intentar evitar, prevenir i actuar si es produeix. Endavant. Tanquem el ple. Doncs molt bona nit. Bones vacances.